Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal? Com estem? Benvinguts un matí més a la ciutat. És dijous 5 de desembre, setmana curta, demà és festiu, per tant no hi serem. Avui a Calella es dona el tret de sortir del Nadal amb la tradicional encesa de llums a partir de les 6 de la tarda, molt pendents del temps. Això sí, en parlem d'aquí uns moments amb l'alcaldessa Montserrat Candini, que és la titular de Cultura de l'Ajuntament. Avui també als nostres estudis rebem a un habitual d'aquesta casa, és el professor universitari del màster de formació del professorat de la Blanquerna, Josep Basart, amb qui comentarem. Ens venia molt de gust parlar de formació, d'educació, d'aquest informe PISA que s'ha fet públic aquesta setmana. Amb ell conversarem una estoneta llarga aquí als nostres estudis. I a partir de les 11, com cada dia, la tertúlia de la ciutat amb la Maria Antònia Pujol avui, el Josep Maria Granyó, el Pau Pujol i el Francesc Millán. I acabarem avui amb música de Little Richard. Tal dia com ho vi naixia, aquest cap de la música era el 5 de desembre de l'any 1945. Salutacions un dia més d'aquí us acompanya a aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Montanyola. I comencem, com sempre, a aquesta hora fent cop d'ull a la previsió del temps, molt pendents, com dèiem avui, de la meteo, després d'una nit de pluja i vent, vent també a aquesta hora del matí. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Déu-n'hi-do el que ha deixat de ser aquest temporal que encara continua afectant la nostra comarca, especialment pel que fa a la situació marítima. Ahir es van acumular més de 120 litres per metre quadrat a Sant Vicenç de Montalt. Per tant, pluja molt important en el conjunt de la comarca. Tenim registres de 70, 80, 90 litres per metre quadrat. Per tant, una pluja, no cal dir-ho, molt, molt benvinguda, perquè convenia molt, no només aquí al Maresme, sinó també a la resta de les comarques del nord-est de Catalunya. I també el vent que va superar els 72 km per hora a Orsavinyà, a Mataró, també a Sant Vicenç de Montalt, a Pineda, o, per exemple, al Masnou. Ventades importants del nord-est. Situació marítima també molt i molt alterada, amb temporal, onades de 3-4 metres d'alçada ahir a primeres hores de la nit. Tot plegat ha d'anar a menys al llarg del dia d'avui. De fet, de precipitacions importants ja no se n'esperen, malgrat continuar plovent. Esperem que desapareguin a primeres hores d'aquest matí aquestes pluges, encara amb núvols abundants, una mica de ressol aquest migdia, i amb ventades que encara seran moderades aquest matí, però tampoc esperem que superin el llindar d'avís. En definitiva, tot plegat va menys, encara la mar molt alterada, aquest matí amb onades de 3 metres, aquesta tarda disminuiran cap als 2. Per tant, aquesta tarda la situació marítima ja millorarà d'una forma una mica més clara. Pel que fa a la previsió de cara a demà, encara al matí podem tenir núvols abundants i risc d'alguna goteta, poca cosa. Durant la resta de la jornada ja no hi haurà precipitacions, per tant, en conjunt demà serà un dia força tranquil. I de cara al cap de setmana, dissabte i diumenge, esperem molta bonança, domini del sol, tant dissabte com diumenge, i unes temperatures que s'aniran recuperant i que seran molt suaus i agradables als migdies, tant de dissabte com també de diumenge, amb valors que tranquil·lament arribaran cap als 17 o 18 graus, com dèiem, a les hores centrals de la jornada durant el cap de setmana. A banda d'això, ja situació ben tranquil·la pel que fa als vents i pel que fa a l'estat de la mar. Demà encara hi haurà mar de fons, sobretot durant el matí, però de cara a demà passat, dissabte, la situació marítima estarà dominada pel marejol, per tant, una situació clarament més tranquil·la del que hem tingut en les últimes hores.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I s'heu de fer servir el transport públic. Atenció, usuaris de la R1, la línia que passa per aquí al Maresme, retards que poden superar 30 minuts amb aturades i increment de temps de recorregut pel temporal marítim que afecta les instal·lacions. D'altra banda, sense deixar rodalies, dir-vos que el sindicat CGT ha convocat aturades parcials per avui. Les properes estan previstes a partir de les 11 del matí a les 3 de la tarda i de 8 del vespre a 12 de la nit. Els serveis essencials afectats han de garantir la circulació del 40% dels trens. Nomi Esteve, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca avui?
Doncs bé, a comarca comencem amb un acte que tindrà lloc dilluns, perquè Pineda acollirà dilluns al vespre la jornada Construïm una Europa feminista lliure de violències masclistes. La jornada constarà d'una taula rodona a càrrec de Rosa Codina, que és la coordinadora de Barcelona de l'Institut Català de les Dones, i d'Eugènia Bretones, que és politòloga, I també estarà en aquesta taula rodona Neus Pociello, directora de la Fundació Aroa i experta de l'Observatori Europeu sobre Violències Masclistes. En una entrevista a Ràdio Pineda han explicat que les dades són que una de cada tres dones patirà violència masclista de diversos tipus, fins i tot institucional. Una mica aquests micromasclismes,
sí,
que diem,
sí, sí, sí.
Coses que no ens adonem, però que en el fons hi són allà. Després, també han dit que encara hi ha moltes desigualtats i que encara es difonen missatges que calen en la societat. I potser ara tornem, desgraciadament i malauradament, a calar més missatges sobre la desigualtat entre homes i dones. El debat estarà moderat per la periodista Maria Josep Hernández i es farà a Can Comas dilluns a les 7 de la tarda. L'acte està organitzat per l'Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Fundació Aroa i l'Ajuntament de Pineda. Per tant, molt,
molt
interessant
i
aquesta
tant.
Taula rodona, que ells que hi vulguin, doncs ja ho saben. I seguim parlant d'un altre tema, en aquest cas, que el proper 7 de desembre tindrà lloc a tot el món l'acció World's Big Sleep Out. Aquesta campanya, promoguda per l'organització Social Byte, convida la gent a dormir una nit al carrer per visibilitzar una mica i crear consciència sobre les persones que dormen nit rere nit en el carrer i per recaptar diners, doncs, també per a combatre aquesta problemàtica.
Quin dia, això? Perdona, Nomi.
El 7 de desembre.
7 de desembre.
Es fa cada any. De moment, aquí a la comarca no es fa enlloc, però Mataró, la Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat la declaració institucional presentada per Junts per Mataró, que demanava sumar-se a la campanya i sensibilitzar sobre aquesta problemàtica. Es veu que aquesta junta i aquest comunicat ha arribat molt tard, aquesta declaració institucional, i per tant que se sumarà a partir de l'any 2020, perquè per temes falten dos dies...
Sí, sí, és dissabte.
Exacte, aquesta declaració ha sortit pràcticament fa uns dies i per temes de logística han dit des de l'Ajuntament de Mataró que no s'hi poden sumar, però que sí que ja engeguen la campanya per sumar-se d'aquí un any. A Mataró, l'any 2017, apunten en aquesta declaració, quan es van realitzar l'últim recompte sobre persones sense llar, hi havia una quarantena de persones dormint al carrer. A nivell català, segons un informe de l'any 2014 de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, el nombre de persones que viuen al carrer o en centres d'acollida és de 5.433. He de dir, són dades del 2014. Jo crec que estem molt per sobre, malauradament, d'aquestes xifres.
Sí, sí, i tant que sí.
Ciutats, on es farà aquest World Sleep? De moment, doncs es fa ciutats com Madrid, Nova York, Chicago, Nova Delhi, Dublín, Oslo o Brussel·les, que són algunes de les 50 de ciutats que s'han adherit al moviment. Una campanya, doncs, que també rep el suport de celebritats que dormiran al carrer, com Helen Mirren o Will Smith.
Esperem que no sigui només per fer-se la foto. I que serveixi per alguna cosa.
Es veu que porta molts anys col·laborant i també doncs, recaptant diners a través de fundacions que tenen. I acabem amb un últim apunt, també en aquest cas esportiu, perquè Tordera acull la 25a marxa popular de Miralles. Una marxa amb molta història a Tordera que transcorre al Parc Natural del Mont Negre i es tracta d'una marxa que ofereix unes vistes úniques del litoral i que rep el nom de la torre de vigilància que hi ha al cim d'un dels seus turons. Tothom la pot fer de la manera que prefereixi, caminant, corrent, en grup, individual, i els participants també poden escollir un dels dos recorreguts en el moment de sortir. T'informen i el que tu et vegis més adient per tu, doncs el fas. Si es prefereix sortir un cop inscrits, es pot fer, però anuncien que la sortida en grup es farà a 8:45 del matí. La marxa, com hem dit, consta de dos recorreguts amb la mateixa sortida i arribada. Un és de 12 quilòmetres i l'altre és de 17 quilòmetres. Es tracta d'una marxa no competitiva on no hi ha classificació ni cronometratge i que finalitza amb un esmorzar per a tothom on podran escollir diferents tipus d'esmorzar.
Que bé, molt bé. Bueno, bon cap de setmana llarg.
Igualment.
Nomi, ens tornem a escoltar dilluns.
Ens escoltem dilluns.
Que vagi molt bé, gràcies. La Nomi Esteve, que marxa a la redacció. Si entreu a radiocalella.cat, com a destacades, Creu Roja al Maresme activa la campanya Camp Nen Sense Joguina per la Diada de Reis. El Maresme en alerta per aquest temporal de vent i pluja, com deia fa uns moments el nostre meteoròleg, el Quim Serra. I atenció a aquest concert de cara a demà, aquest concert de jazz de Nadal amb el quartet del Joan Chamorro demà al Cafè de la Salamosa. I fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. El periòdico que diu que Barcelona elimina la T10 i capgira les tarifes. El Punt Avui que diu sacsejada a les tarifes del transport urbà a Barcelona. I La Vanguardia que diu que la cimera de l'OTAN aprofundeix les divergències entre aliats. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, El País diu els empresaris assumeixen el pacte PSOE-UP i demanen moderació, i El Mundo que diu que UGT, el banc per sacsejar, el banc dels acusats per sacsejar els parats per les seves despeses. Som-hi, doncs, 10 i 14, fem una pauseta i parlem amb el professor Josep Passat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre. Moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més. Frankfurt La Torre, carrer Anselm Claver, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 28 12. 93 766 28 12. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Txakoli Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Des de Txakoli us comuniquem que durant aquest mes tenim tancat per vacances. Tornarem a obrir a partir del 5 de desembre amb l'horari d'hivern. Us hi esperem amb les nostres especialitats i les novetats per aquesta temporada. Txakoli Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de... facebook.com/Ràdio Calella.
Doncs ja som aquí als nostres estudis amb aquesta entrevista que podeu seguir també a través de xarxes amb el professor Josep Basart. Em costa dir-te professor perquè estic tan habituada a que vinguis aquí a la ràdio, perquè és una de les persones que ve a la tertúlia d'aquí de la ciutat, que ara em costa capgirar una miqueta això, però vaja, és professor. I en aquest cas és professor de professors.
Exacte.
Del màster en formació de professorat de la Blanquerna. Mm-hmm. Això de ser mestre de mestres?
És molt complicat.
Sí?
És molt complicat.
Sí?
Dic que és complicat perquè has de tenir molt en present que els alumnes que tens al davant són persones que d'aquí a un temps, no gaire temps, estaran a aules de diferents instituts, uh-huh. a diferents escoles, fent de professors.
Clar.
Llavors, esclar, sí que els hi pots dir i ensenyar i transmetre tots aquells elements teòrics que des del món de l'educació s'espera que han de conèixer, però després hi ha tota una realitat que ells són els que realment els interessen. I quan estigui davant dels alumnes, què faré? Si hi ha un conflicte, com actuaré?
Clar, això és el que diem sempre, no? Una cosa és el que t'ensenyen a les aules i l'altra és el que te trobes tu en el món real, que a vegades és molt diferent.
Sí, sí, a més és, avui en dia és complexa. I a vegades els hi comparen, i fa 30 i pico d'anys, quan jo vaig començar a fer de professor, els grups d'alumnes eren més homogenis a nivell cultural, a nivell ètnic, a nivell religiós, i per tant hi havia les dificultats que hi havia, però hi havia un cert aspecte cultural que els unia i per tant era relativament fàcil. Avui en dia es troben en aules molt diverses, en grans diversitats, i això fa que la seva feina sigui molt més complexa, no? I llavors has d'intentar transmetre també alguna cosa més a part del que seria els ensenyaments teòrics, que això està molt bé i s'han de conèixer, han de conèixer determinats especialistes, determinats autors, determinades teories, però clar, al final és això, quan estan davant l'aula amb els nois i noies, què fem?
Clar,
i aquesta,
clar.
Aquesta és una mica la feina més maca i més interessant que jo faig, no? I amb això disfruto molt. I aquí sí que l'experiència ajuda molt, clar.
Aquesta manera hem conegut l'informe PISA, ara en parlarem amb el Josep Basart, però el crono ara, a dia d'avui, en l'àmbit educatiu, corre molt de pressa, és molt canviant. Ha canviat molt la feina de mestre d'abans a ara?
Recordo que quan vaig començar podies tenir un programa més o menys elaborat i et servia per l'any següent i per l'altre any i anaves fent alguns petits retocs, però hi havia una base que podies anar fent, no? Inclús a nivell metodològic, de fer un tipus d'exercicis, un tipus d'activitats que et servien i anaves fent. Avui en dia això pràcticament ha desaparegut. És a dir, cada any has d'anar adaptant tot el temari o les activitats o les metodologies o les estratègies en funció del grup d'alumnes que tens al davant, perquè és molt canviant. I aleshores, clar, això fa que també els professors necessitin molt de temps, molt més temps, per poder ajustar tot el que ells volen fer a l'aula amb els alumnes que tenen a l'aula. I això, lògicament, demana temps. I aquest és un dels problemes que tenen, que manifesten, i jo també dono suport, i és la manca de temps per poder preparar bé tota la feina que han de fer a l'aula. És una problemàtica.
La manca de temps, perquè la majoria de temps la destinen a la docència, no? En aquest cas.
A les hores lectives, evidentment, no poden fer res més que estar amb els alumnes i tirar endavant d'aquelles activitats que tinguin previstes. Però és que fora d'aquest horari lectiu, el professor que realment se sent professor i que li agrada i que disfruta, moltes vegades ha d'estar preparant coses per l'endemà. No per la setmana que ve o pel mes que ve, per l'endemà.
Bueno, és aquella feina que t'emportes a casa,
clar, no? Llavors, aquest professor no hi demani és que llegeixi, no hi demani és que busqui més informació. No, clar, no té temps.
Clar.
I el cap de setmana, jo sempre us dic, el cap de setmana és per descansar. Perquè el que no pot ser és viure les 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana, pendents de l'escola. És a dir, la salut del professorat també és important. Llavors, clar, si això no passa, tenim uns professors estressats.
Sí, sí.
I estan estressats.
En el món del periodisme també passa,
m'imagino que és l'únic món, no? Però
també passa,
Jo crec que és important que tinguem els professors amb bona salut, perquè amb salut i en calma i en tranquil·litat es poden fer bé les coses. Quan vas estressat, no els fas bé. Tard o d'hora no surt.
Escoles molt diverses i moltes maneres diferents d'ensenyar. Moltes metodologies diferents. Suposo que l'objectiu de totes les escoles és el mateix, hi ha un programa que s'ha de seguir, però hi ha moltes maneres d'ensenyar-lo.
Poden haver-hi maneres. Sí que és veritat, i això és una de les crítiques que faig jo personalment, perquè tinc la mala costum de llegir-me les lleis que surten del món de l'educació, i l'actual llei de la LOMCE doncs és bastant nefasta, no? Però que és la possibilitat d'innovar. No deixa marge per innovar. Per sort, aquí almenys a Catalunya, que és l'àmbit que conec més, les escoles ja fa anys que estan diguem, actuant de manera molt, molt innovadora, introduint projectes innovadors com el de l'Escola Nova 21 o l'Escola Pia, per exemple, que té
amb el
SOMEM, i molts altres centres que tenen projectes innovadors que, diguem, no van contra la llei, però sí que hi troben les escletxes necessàries per poder actuar d'una manera innovadora. I, per tant, almenys sortim d'aquesta mena de limitació que ofereix la llei, perquè la llei limita bastant, eh? En aquest sentit, a mi no m'agrada gens per això. I a més, amb aquesta dèria de fer exàmens, com si els exàmens...
Encara estan amb això, tan encapsulats?
Estan pitjor que abans. Com les famoses revàlides que volen implementar, al final la revàlida són parets per a aquells alumnes que tenen dificultats. Per tant, disminueix les possibilitats i les oportunitats per un sector molt ampli d'alumnes. Per tant, és un sistema nefast des d'aquest punt de vista.
És a dir, el que voldria la LOMCE, el que demana la LOMCE, què és? Que s'ensenyi com abans?
Que s'ensenyi com abans, no, perquè tampoc és això, però sí que hi hagi una mena de selecció anava a dir natural, però no és natural, és artificial, perquè menys alumnes arribin a les universitats i la majoria d'alumnes es quedin en els cicles formatius o en aquests estadis intermitjos i que siguin uns bons treballadors, obedients, calladets i que...
En sèrio?
Sí, sí, la... a més el pròleg mateix ho diu. Volen gent que puguin incorporar-se en el món laboral, per què està dient.
Bueno, també és veritat, també és veritat que hi ha un buit en el tema, en el món laboral, és a dir, hi ha molta gent que està molt informada i que té una carrera universitària, però en canvi hi ha feines com les de fusters, sí, sí, les de ferrers, les de pintors, etcètera, etcètera, etcètera.
Hi ha una cosa que a mi sempre em crida l'atenció, parlant dels cicles formatius, no? Cicles formatius de fusteria, sí, d'electricista, de paleta, tot això, pràcticament n'hi ha pocs.
I, escolta'm, és feina segura.
Quan no n'hi ha, i és una feina que s'està demanant. En canvi, estem fent cicles formatius que potser no tenen tanta demanda, no? I els alumnes, quan acaben a la secundària obligatòria o acaben a batxillerat, diuen, vull anar a fer un cicle i jo voldria fer això, miren el que ofereix el sistema i el sistema ofereix a vegades poques coses. O els que ofereix no acaben d'ajustar-se, per exemple. Hi ha un cicle formatiu de grau mig, els que acaben a la secundària, per fer temes vinculats al món de l'esport. Però resulta que és esport de muntanya. Home, a veure, jo dubto molt que la majoria de nois i noies que vulguin fer temes esportius siguin temes esportius de muntanya. Seran altres temes, hi ha altres camps.
I no podria ser
només hi ha aquest de cicle formatiu.
I no podria ser esport en general?
Una base més general.
Però llavors per què ho fan això? Per destriar?
Bé, no sé per què van posar aquest cicle formatiu, perquè això no m'he arribat a assabentar, però sí que és un element limitador i que moltes vegades desincentiva a nois i noies a fer algun tema vinculat amb l'esport, evidentment, perquè, clar, no els interessa. Si han de fer pràctiques muntant a cavall o anant en bicicleta de muntanya, quan potser ells això no els agrada altres temes esportius, doncs es troben amb aquesta limitació, no? Bueno, aquests són dèficits que té el sistema.
Tornaríeu a l'AFP?
Bueno, els cicles formatius està ben muntada. Jo crec que no caldria tornar a l'AFP. A més, pensem que hi ha una cosa que és diferent, no? A l'AFP i antiga hi anaven els alumnes que suspenien i que, per tant, no aprovaven l'EGB.
Bueno, es deia que qui anaven els que eren menys bons a l'hora de posar colzes, no?
En canvi, per accedir als cicles formatius has d'aprovar la secundària. És a dir, aquí ja no val això, aquesta diferenciació que es feia abans, sinó que per anar a un cicle formatiu o aprova la secundària o no pots accedir-hi. Sí, sí. Per tant, des d'aquest punt de vista ha canviat. Jo prefereixo, evidentment, aquest sistema. Una altra cosa és què fem amb els nois i noies que no aprova la secundària. Això
però de l'FP de la meva època, escolta'm, han sortit grans treballadors.
I tant, però eren el segon cicle. No era l'FP1, era l'FP2.
Yeah.
L'FP2, que dèiem abans, que era el tercer, quart i cinquè, allà sí que es treballava molt bé i, per tant, allà es preparava molt bé els nois i noies que hi accedien. En canvi, l'FPU, el primer segon any, clar, hi accedien aquells nois moltes vegades que no volien estudiar, però com que no tenien l'edat laboral,
clar, ja anaven. Aprenien a fer un ofici.
Per tant, estaven 2 anys més allà, però hi estaven de vegades a disgust, obligats. No era aquesta.
Però segur que tenen feina a dia d'avui.
Segur, segur.
Clar.
Hi ha moltes feines que es demana gent.
Moltes, moltíssimes.
I en el camp professional, déu-n'hi-do.
Per tant, no tot acaba fent una carrera universitària.
No, ni molt menys, no? al contrari. No, o ens fem un altre plantejament, per què serveix el batxillerat actual?
Clar.
Més enllà d'anar a la selectivitat, quina finalitat té? Cultura general? Diem que sí, però tot està condicionat per una selectivitat. I el dia que hi hagi una revàlida, estarà condicionat encara més per una revàlida. Jo no hi veig el sentit pràctic al batxillerat des d'aquest punt de vista.
I a les aules, aules molt innovadores, escoles que innoven, que busquen maneres d'ensenyar, doncs que siguin més amables amb l'alumne, no? No allò d'estar a la classe escoltant hores i hores i hores que al final ja et cau al cap, de l'avorriment. Ara ja tot això, gràcies a Déu, doncs sembla que ha canviat molt. I aules també amb sensibilitats molt diverses.
Sí, és a dir, avui en dia, diguem, el fet definitori que tenen les escoles i de totes les aules és la diversitat.
Clar.
Hi ha diversitats de molts tipus, eh? No només hem de pensar en diversitats culturals, que n'hi han, ni físiques, que també n'hi han, sinó que la tendència és de pensar que cada persona, cada noi, cada noia, és diferent dels altres. I, per tant, la diversitat és total. Amb la cosa, això fa que, a l'hora de poder treballar amb aquests nois i noies, els professors tinguin molt clar amb qui estan treballant, amb qui tenen al davant, i intentar adequar una bona part dels seus procediments en aquells perfils que tenen d'alumnes. Si no es fa així, allò no funciona. Hi ha aules que són molt conflictives perquè, doncs perquè hi ha professors que no acaben d'entendre aquesta diversitat i encara segueixen amb el paradigma d'unificar els coneixements i, sobretot, que tothom arribi a assolir els mateixos coneixements per dir que han aprovat.
Parlem
I això és un error.
Parlem de diversitats religioses, per exemple?
De tot tipus. Culturals, religioses, lingüístiques, de valors, polítiques, econòmiques, de tot tipus. És a dir, no hem de pensar en diversitat només amb aquelles persones que venen de fora i que tenen la seva cultura, la seva religió, sinó que també dintre de les persones que diguem, han nascut aquí i que són de famílies d'aquí, també són diverses. Per tant, el concepte de diversitat avui en dia és molt genèric i abasta moltíssims aspectes. És a dir, una persona que es trenca un braç o una cama, un noi que es trenca un braç o una cama, té unes circumstàncies durant un temps limitat, si tu vols, però que necessita també una atenció, perquè en aquella situació es troba en un context diferent a nivell personal. Imagina que tu escrius amb la dreta i trenques el braç dret. Com escrius?
No, malament. Jo, des de no podria.
Això és un tipus de
diversitat. Això
és, ara és un exemple molt, molt fàcil, però és un tipus de diversitat. Temporal, però ho és. Però clar, si parlem ja de diversitat religiosa, que n'hi ha, o de cultures, que n'hi ha...
moltes.
Doncs clar, tot això ho has d'entendre, no? I jo hi ha un aspecte que insisteixo molt amb els alumnes de la universitat, és amb el tema dels valors que porten aquests nois i noies. No només els de fora, els d'aquí també. Clar, tothom té una sèrie de valors que són els seus criteris personals per poder viure, poder entendre on estan, el que fan, el que els agrada, el que no els agrada, etc. Clar, tot això és molt canviant. El que deia abans, fa 30 o 40 o 50 anys els valors eren compartits. Avui en dia aquests valors moltes vegades no són compartits. No? Clar, com ho treballes, això? Quan parles de família, per exemple, de quina família parles? De la monògama o la pològama?
Sí, clar, ara hi ha per què remenar.
Però això està canviant tant tot el sistema educatiu que la tasca dels professors s'ha complicat moltíssim. No vol dir que sigui impossible, però sí que és més complexa, molt més complexa.
I la política també ha envaït les escoles, Josep, aquests últims temps aquí a Catalunya?
Hi ha grups
a Catalunya, Catalunya perquè és el que ens toca més de prop,
Hi ha grups polítics que volen introduir la política a les escoles. Això és evident. Les escoles per si mateix, la política com un element més de formació ja hi és des de sempre. Sobretot quan des del món de la matèria de socials, per exemple, que diem socials, no? Perquè ens entenguem, doncs s'estudia quina és l'organització política del país. Per tant, això ja és política. Una altra cosa és que hi ha intents de polititzar les escoles, que això és diferent. I és el que estan fent alguns polítics, que és un error monumental. És a dir, arribar al punt de dir que s'ha de prohibir parlar de política a l'escola és un error. Perquè l'escola forma part de la societat, i la societat hi ha política, doncs a l'escola també. S'ha de poder parlar, s'ha de poder debatre, contrastar idees, contrastar projectes, contrastar doncs, tot el que sigui necessari del camp polític. És a dir, jo sóc absolutament contrari a aquesta pretesa neutralitat de l'escola. L'escola no és neutral. Com els professors no són neutrals. Jo sempre dic als meus alumnes el primer dia. Jo no sóc neutral, Jo tinc les meves idees, els meus valors, i a partir d'aquí jo treballo. Jo sí que facilitaré el contrast d'idees, de criteris, el que sigui, però jo tinc uns valors i tinc unes idees, i això no puc renunciar-ho.
Ja, però com una escola de primària, que entenem que són que anar allà fins a 12 anys, no? 12 anys?
Sí, fins a 12 anys.
Per exemple, al pati hi hagin alumnes... doncs que cantin segons què a favor del procés, en contra del procés, això és normal?
Hauria de ser normal si hi ha un element importantíssim que és el respecte a tota la diversitat d'idees. És a dir, s'ha d'educar també els nens i nenes a respectar l'altre. És a dir, si no eduquem en el respecte de les idees, evidentment passa el que passa, no? Que llavors la gent no entén, els nanos no entenen que un pugui dir viva Espanya i l'altre pugui dir visca Catalunya. Només es pot aconseguir això si hi ha una educació al darrere, de respecte, de tolerància i sobretot de diàleg. És a dir, una de les coses que jo faig sempre a totes les meves classes és la primera hora dedicar a fer debats de temes més o menys diversos, no?
Però tu, els teus alumnes, clar...
Sí, però després els alumnes m'ho diuen,
Quines edats tenen?
No, dic, són grans, però després m'ho diuen, és que això no ho fem, no ho hem fet mai. Però I no el fet fan... de debatre, el fet de debatre surten idees contraposades.
Però no ho fan perquè no volen fer-ho o perquè hi ha algú que els impedeix fer-ho?
No, perquè el sistema no porta aquest tipus de procediment educatiu. El debat és un procediment, és una estratègia educativa. Clar, si no es fomenta, doncs no es fomenta. Però quan tu ensenyes i eduques els alumnes a debatre idees diferents... a mica doncs, van aprenent que les idees de l'altre, encara que siguin diferents, s'han de respectar. En tot cas, jo ja argumentaré a favor de les meves i l'altre argumentarà a favor de les seves. Discreparem, intentarem negociar, arribar a punts d'acord, etc. No? Però això s'ha d'educar. I és en l'educació, en aquest respecte i en aquesta tolerància cap a l'altre, on es fomenta realment una societat democràtica. El que no es pot pretendre és que se silenciï l'escola en determinats temes perquè són delicats. No, això és un error de l'alçada d'un campanar.
Catalunya doctrina els seus alumnes.
Bueno, jo sempre ho dic el mateix. Jo quan estudiava als anys 60 i 70 estava en una escola que no doctrinava, no. Era adoctrinament pur i dur, en tots els aspectes, en tots els sentits. I, per tant, que no em vinguin amb temes de doctrinament. A l'escola catalana no s'adoctrina. Es treballa molt per tal que la gent justament no se deixi adoctrinar. Uh-huh. Aquest és el gran què. I no entenc per què això no es diu des del govern de la Generalitat. El conseller Bargalló ho sap perfectament el que passa a les escoles. Per tant, hauria de ser molt més contundent a l'hora de defensar l'escola catalana. No s'adoctrina. Es treballa perquè no, la gent no sigui adoctrinada.
Creus que des de la Generalitat no s'és prou contundent en aquest sentit?
Jo crec
sentit?
Que no. Jo crec que trobo a faltar un recolzament més ferm i més contundent contra tots aquells que estan atacant l'escola catalana d'una manera desmesurada.
Uh-huh. Aquests que ataquen l'escola catalana, tu creus que se'n sortiran?
Espero que no, perquè el teixit de professorat que hi ha sap ben bé el que ha de fer i com ho ha de fer. Per tant, des d'aquest punt de vista estic molt, molt segur que els professors no es deixaran vèncer per això.
Aquesta setmana hem conegut l'informe PISA.
Uh-huh.
I en el cas, sí, sí. I en el cas de Catalunya sembla que diu l'informe que reculem en ciències i mates.
Sí, però relativitzem-ho, eh?
Sí.
Anem a la base de tot. En els països en què funcionen més bé els resultats de l'informe PISA són els països que dediquen uns percentatges molt més elevats de recursos econòmics a l'escola. Aquesta
en parts de Pequín, Xangai, Jianzhou i Zhejiang...
Són països on, si aquí a Espanya sembla, o a Catalunya sembla que és un 3% del sí. PIB, doncs altres països estan amb el 6, amb el 7, alguns països fins i tot arriben al 9% del PIB en educació. Qui aposta en educació, a part dels resultats, estan fomentant també un tipus de ciutadà molt diferent del que tenim aquí. Per tant, aquesta és la primera crítica. Aquí no s'estan esbassant recursos i cada vegada al revés, n'estem traient més, eh? Sota Espanya sembla que hi ha un cert interès a reduir els recursos a les escoles.
Sí.
Alguna cosa. Això se'n diu adoctrinament o possibilitat d'adoctrinar. Pel que fa als resultats, són relatius. És a dir, si fossin els mateixos alumnes de l'últim informe, podrien comparar resultats. Però estem parlant d'alumnes diferents, de nois i noies diferents, dels de fa 3 anys.
Sí.
Per tant, comparar és relatiu. És molt relatiu. I això és una dada que no en parlen. És a dir, tu pots comprar resultats de la mateixa persona, no? I vas veient com va evolucionant.
Uh-huh.
Si canvies les persones, home, són persones diferents.
Clar, lògicament.
Per tant, la formació que tenen, la preparació, l'interès, la motivació, els professors que han treballat amb aquest, tot això condiciona també els resultats.
Uh-huh.
Jo no trauria més conseqüències d'aquests resultats. Aleshores, l'atrevitzaria moltíssim. El que em preocupa és el que passa, perquè no hi ha els resultats de competència lectora. Per què? Perquè hi ha... han detectat irregularitats a Espanya
sí.
amb el tema aquest.
Uh-huh.
Això em preocupa. Això és el que em preocupa.
A
què
veure...
passa a Espanya? Que ni amb una cosa com l'informe PISA hi ha una part que no el poden presentar perquè hi ha hagut irregularitats. Mare de Déu, senyor. Això demostra el nivell que tenim aquest país amb tots els temes.
Com és que hi ha tanta diferència en nivell? Per exemple, Castella i Lleó, bon nivell.
Bueno.
País Basc, bon nivell. Madrid, bon nivell. Per exemple, Melilla, Andalusia, un nivell molt baix... Perquè si l'objectiu és per tots el mateix, com és que hi ha aquestes diferències?
Suposo que no depèn d'un sol factor, hi ha d'haver diversos factors que deuen interactuar aquí. Un pot ser el grau que fa cada una d'aquestes comunitats autònomes de suport en el món educatiu, en recursos econòmics, en recursos a les persones, en formació del professorat, en fi. Hi ha diferents elements que fan pensar que els resultats depenen d'això, no? Per tant, és normal que sigui diferent.
Uh-huh.
Caldria veure quins recursos destinen cada una d'aquestes comunitats a l'educació.
Per tant, tu creus que això és
perquè
fruit...
l'educació recorda que està transferida a les comunitats autònomes.
Clar, d'un infrafinançament.
Jo crec que hi ha una part d'infrafinançament perquè, clar, quan tens un professorat, el que dèiem abans, amb aules molt diverses, el que necessites són recursos. Si no tens recursos, evidentment això limita les possibilitats també de treballar d'una manera correcta amb els nois i noies. Això és evident, no?
Uh-huh. El Josep és professor del màster en formació del professorat de la Blanquerna. Avui hem volgut compartir aquesta estona doncs, per comentar no? Temes, aquests temes de formació, d'educació. L'altre dia, que era el dia 25 de novembre, que era el dia que es commemorava el dia de la violència contra les dones, que justament el Josep estava a la tertúlia i parlàvem doncs, això, d'aquesta violència desfermada contra les dones, i deia el Josep que tot comença amb l'educació.
Sí.
No? I a partir d'aquí, doncs, bueno, passen les coses que passen, no?
Jo tinc molt clar que és l'escola l'àmbit més adequat per treballar tots aquests elements que són molt personals. Però, és clar, si a l'escola no es treballa en profunditat en tot el que és el respecte a cap a l'altre, independentment del gènere, simplement perquè l'altre és una persona, i jo també soc una persona, per tant ens hem de respectar com a persones. Si després afegim el concepte ja de gènere, doncs encara podrem aprofundir i podrem diferenciar potser una miqueta. Però és molt necessari que això es treballi des de l'escola, des de l'educació infantil, primària...
Però així es fa a les escoles, no?
Sí, però caldria insistir-hi més.
Clar, és que parlem
el que
molt
sí que em preocupa,
de treballar
i això
a les
vaig manifestar-ho, no, que em preocupa és que moltes vegades...
Però l'educació comença a casa, no?
Sí, no, a casa també. Evidentment, els pares són els primers educadors,
clar.
Per tant, són els primers responsables de que els seus fills tinguin una sèrie de valors, perquè al final estem parlant de valors. I que aquests valors siguin de respecte cap a l'altra persona. L'altre dia mirava el programa dels fills que agradeixen els pares.
Sí, no? TV3.
Per tant, aquí hi ha algun element en nuclis familiars que està fallant. Aquests pares que es deixen agredir pels seus fills vol dir que alguna cosa no està funcionant bé. No? El mateix passa amb les escoles. Primer la família sí, però després l'escola, i l'escola té un paper aquí molt important. El que em preocupa, i em sembla que això ho havíem manifestat en alguna tertúlia, és que s'està treballant molt en aquestes línies de treballar sobre la igualtat, el respecte, etc. Però després veus els nois i noies a la pràctica i no només no estan d'acord, sinó que la seva realitat del dia a dia és diferent d'aquelles campanyes que estan treballant des de l'escola. L'altre dia parlàvem de la hipersexualització de les noies, etc. No? Dius, què està passant? És a dir, estem intentant que això no sigui així i, en canvi, els nois i noies estan fent coses totalment contràries a allò que des de l'escola estem fomentant. No? Per què? Perquè després hi ha un altre element, que és la societat, les xarxes socials. Les xarxes socials s'han convertit també, entre cometes, en educadors dels nois i noies, dels adolescents sobretot.
No sé si tant en educadors, clar, com en...
Bueno,
perquè són
entre,
molt destructores,
entre cometes,
entre
cometes,
les xarxes.
Aleshores, què passa? Qui controla les xarxes? Qui controla els continguts? Ningú.
Ningú.
Amb la qual cosa, clar, quan un adolescent que s'està formant, que està en aquell període d'edat i de maduració, del procés maduratiu, que s'obre al món i descobreix que la xarxa és tot un món que més o menys ningú controla, doncs moltes vegades s'agafa en aquest món, perquè no hi ha càstig. No hi ha sanció. Tot el que es ven en les xarxes moltes vegades és plaer, és satisfacció. Clar, i això és molt fort per als nois i noies, per als adolescents, és fortíssim. I els referents ja no són ni els mestres, ni els professors, ni els pares. Són aquells personatges que apareixen per les xarxes socials que estan venent uns valors que moltes vegades són valors que després tenen conseqüències negatives. Però dir que l'escola és un element importantíssim on s'hauria de treballar. I les xarxes socials haurien d'entrar a les aules i que els professors poguessin també educar en l'ús de les xarxes socials. I això es fa en alguns centres, però no està generalitzat. I aquí tenim un problema
important. Realment hi ha moltes coses que se'ns amant de les mans. I el tema aquest de les xarxes socials, doncs els pares... ens rellisca ja una miqueta de les mans, no?
Bueno,
costa molt controlar-ho tot
molt
això.
Controlar-ho.
Molt.
A més, clar, és molt atractiu.
Molt.
Pels nois i noies.
És atractiu ja pels pares, clar. No? Llavors, clar.
I a més, jo en trobo, ja no com a professor en aquest cas de l'escola, sinó com a persona que té un centre psicopedagògic,
sí.
Clar, alguns pares m'ho diuen, és que, clar, quan tens un nen amb hiperactivitat o amb TDA o algun altre trastorn que fa que el nano sigui mogut, que estigui tot el dia buscant el suport dels pares, al final els pares que fan? Mira això, entra a l'ordinador, juga una estona. Quatre hores.
Sí, i així el tenim una miqueta tranquil·let.
Jo sempre recordo, en plan anècdota, no? Quan anava als restaurants fa 20 anys i hi havia nanos, cridaven, saltaven, corria, ara hi ha un silenci.
Sí, sí.
Els mires i tots estan enxufats al
telèfon. Amb la
tablet
o el mòbil, sí, sí. Sí,
bueno, sí. Si això volem pels nostres fills, després diem, no ens queixem tant de les conseqüències que té això al darrere, eh?
Molt bé, Josep, ho hem de deixar aquí.
Deixem-ho aquí.
Gràcies per aquesta conversa tan interessant.
Gràcies.
I com sembla, Josep, que el podeu seguir a la tertúlia perquè ve els dilluns aquí a la
ciutat.
I tant que sí. Gràcies, Josep.
Gràcies.
Fem una pausa i parlem amb l'alcaldessa, que avui comença el Nadal a Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Dijous 5 de desembre, avui comença el Nadal a Calella. Tenim en línia l'alcaldessa de la ciutat, Montserrat Candini. Senyora Candini, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Suposo que pendents del temps.
Sí, 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 tot i que els últims mapes ens diuen que a les 4 s'atura, eh? Tant de bo, perquè sap que és a partir de les 6 doncs, que farem l'enllumenat nadalenc aquí a la plaça de l'Ajuntament, com un acte ritual pel conjunt dels carrers que hi haurà aquest enllumenat, i tant de bo que es compleixi aquesta última previsió de temps, que a les 4 s'atura.
Esperem que sí. Com han pensat aquesta festa d'encesa de llums, alcaldessa?
Bé, doncs, com sempre una miqueta intentant traslladar doncs, aquest esperit nadalenc i aquesta, una miqueta aquesta il·lusió col·lectiva, i un any menys ve la grossa de Cap d'Any, que vostè ja sap que ha vingut aquests darrers anys, que després passejarà pel centre comercial, per allò que es diu repartir la sort a tota la ciutat. I evidentment, doncs, també la part important és que els gegants formaran, doncs, diguem-ne, d'aquest espectacle, d'aquesta posta en escena de l'enllumenat nadalenc i per tant, doncs, aquesta trobada i ballada dels gegants de Calella li donarà doncs, relleu i li farà un to festiu.
Si li sembla, parlem una miqueta del Nadal en tot el seu conjunt aquí a la ciutat. Nadal a Calella també vol dir molts actes, per exemple, a favor de la Marató. Hi ha molta activitat també per la Marató.
Efectivament, hi ha molta activitat. Aquest mateix diumenge també doncs, el passeig de mar, també doncs, hi ha el que s'anomena una trobada de cotxes i també és a partir d'aquí tot un seguit de, diguem, d'activitats per recollir diners també per la Marató. Se'n recordarà que ja va haver no fa massa dies doncs, també el sopar.
Sí,
i a part de la Marató, doncs, per exemple, doncs, la música en viu i en directe, que es farà doncs, molts dies al llarg d'aquí, fins a pràcticament als Reis, doncs, pels carrers de la nostra ciutat, els jocs gegants que hem posat i amb alguna altra edició també, els personatges infantils nadalencs passejant pels carrers, l'espectacle de fantasia, entre d'altres. No? I també, com no, doncs, l'Associació de Comerciants doncs, de Calella, un any més doncs, fan una campanya d'allò que ells anomenen els sumaquilòmetres, que cada any se superen en imaginació, i aquest any també doncs, és passejant per Europa, en el qual doncs, intentaran premiar la fidelitat dels clients. No? I també en el mercat municipal, que vostè sap que també sempre li donem un relleu especial, doncs, hi haurà doncs, del 20 al 24 de desembre un fotocall de Nadal en horari d'obertura, el vigília de Nadal, el 24 de 11 a 1, cagatió i maquillatge infantil nadalenc, i també doncs, una minidisco que fem pels més petitets.
Que té molt d'èxit,
Sí, molt. I els pares també sempre s'afegeixen, El 3 i 4 de gener, doncs des de 5:45 a 8:15. I com no també, doncs la visita del Patxa Real, Per tant, és a dir, tot un seguit d'esdeveniments i d'actes i activitats. Específicament una dada que jo crec que a vostè li interessarà és que doncs gairebé 70.000 euros hi aboquem d'esforç econòmic estrictament només en dinamització comercial de Nadal.
Déu-n'hi-do.
66.000, per ser més, més d'això, 66.000. Bé, tot val diners, però jo crec que val la pena, és l'esprit nadalenc, és la dinamització del centre comercial, és sentir-nos doncs, ciutat, i bé, són dies en què jo crec que tots plegats ens ajuda una miqueta a sentir-nos que formem part d'una comunitat i que l'esprit nadalenc doncs, es respiri per allà pels carrers i per totes les activitats que puguem fer.
Hi ha actes clàssics, com la inauguració del Pessebre, també hi ha el tió, que els nens també s'ho esperen, el dia de l'arribada dels Reis, la banyada... No?
Efectivament, tot això també forma part, doncs, jo no ho vull dir perquè és més tradicional, però té tota la raó. És més tradicional, però efectivament, doncs, el pessebre, la banyada, els Reis, tot això ja forma part de sempre, però que a més són actes importants i absolutament, doncs, diguem, molt concorreguts, no únicament per la canalla, sinó també pels seus pares, mares i àvies i àvies.
I els que es vulguin quedar a Calella el dia de Cap d'Any tenen festa assegurada a la Polivalent, alcaldessa?
Sí, això ja fa...
L'hem perduda? Doncs, hem perdut la trucada amb l'alcaldessa. Intentarem recuperar aquesta trucada que fèiem a Montserrat Cantini, que és la titular de Cultura, a veure si podem acabar de parlar amb ella.
M'agrada el Nadal, faig petons i regals, als carrers i als balcons, plens de llums i colors. M'agrada el Nadal, un pessebre com cal, pastorets i turrons, i cançons vora el foc. Quan miro la nit, veig el vidre entelat, escric amb el dit, bon Nadal i un desig. Fes surf amb l'estel, fins l'estrella d'Orient, que s'apagui s'encén. Vull un somni de neu, per baixar amb un trineu, poder veure el rei blanc, fent de mac un instant. M'agrada el Nadal. M'agrada el Nadal, faig petons i regals, pessebre com cal, pastorets i torrons i cançons vora el foc. Quan miro la nit, veig el vidre entelat, escric amb el dit un Nadal i un desig. Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l'estel fins l'estrella d'Orient que s'apaga i s'encén. Vull un somni de neu per baixar amb un trineu, poder veure el rei blanc fent-ne mac un instant. Vull un tall de torró pel pastor rovelló i que arboris un sac pel dimoni escuat i que em donis cançons sense ple de petons, un dibuix d'aquest món sense mans ni canons. Cançons per al foc.
Cercaré un instant per retrobar les teves mans i omplir-les aquest any. Cercaré una lluna que recordi cada estona que hem passat tan junts. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que ens separa de tu. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que he vist fent aquell llarg camí sense fi que no has escrit per mi. Que ara mor un any amb ells se'n van tantes històries que han passat de llet. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que he vist fent aquell llarg camí sense fi que no has escrit per mi. Desperta un somriure, viure un Nadal, fer que un somni sigui realitat, retrobar-nos de nou, tornar a inventar un instant d'amor per tu. Cercaré un instant per retrobar les teves mans i omplir-les aquest any. Que ara mor un any, amb ells se'n van tantes històries que han passat de llarg. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que ens separa. Sabré dir-te tot allò que que m'has escrit per mi.
Doncs estem tenint alguns problemes amb la centraleta per poder contactar amb l'alcaldessa. Ho intentem ara a partir de les 11 del matí, a veure si podem acabar de fer aquesta entrevista que fèiem a la titular de Cultura de l'Ajuntament per parlar dels actes de Nadal, que avui comencen aquí a les 11. Un minut, les notícies i la tertúlia també. Fins ara.
Cercaré una lluna que recordi cada estona que hem passat tan junts. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que ens separa de tu. Miraré tan lluny que sabré dir-te tot allò que he vist fent aquell llarg camí.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Una setantena d'alcaldes d'arreu del país s'estan mobilitzant en aquests moments pel centre de Barcelona en contra de la sentència condemnatòria del judici del procés. De fet, estan a punt d'arribar a la subdelegació del govern espanyol amb l'objectiu de lliurar un manifest a la subdelegada Teresa Cunillera, tot i que aquesta no el rebrà perquè no hi és. A peu de carrer, seguint aquesta convocatòria, hi trobem la companya de la xarxa, Mònica Hernández. Mònica, bon dia, què ens en pots explicar?
Molt bon dia, doncs ja som a punt d'arribar a la delegació del govern de Catalunya. Hem sortit a 11:15 de la plaça Sant Jaume, aquesta setantena d'alcaldes, com deies, la majoria procedents de les comarques del Maresme, el Vallès Oriental i també d'Osona. Una acció de protesta contra la sentència del Suprem, però també ens explicava Andreu Bosch, l'alcalde de Taià, un dels impulsors d'aquesta iniciativa, que és una acció de protesta contra la impunitat i la repressió de l'Estat que s'està aplicant a la ciutadania de Catalunya en les manifestacions que hi ha hagut justament contra la sentència del Tribunal Suprem. L'objectiu, arribar a la delegació del govern. Teresa Cunillera, la representant espanyola aquí a Catalunya, no hi serà per motius d'agenda, però sí que ja han confirmat els alcaldes que algú de la delegació el rebrà per poder accedir i per poder també entregar aquest manifest que van aprovar el 30 d'octubre denunciant la situació que es viu a Catalunya. Quan els demanaven si van per lliure, si tenen el suport o no d'altres entitats municipalistes, ens deien que han fet arribar totes les accions de protesta que tenen previstes a l'AMI i que la setmana que ve s'hi reuniran per mirar de trobar un acord.
D'acord, gràcies, Mònica, bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha defensat aquest matí en declaracions a la xarxa els canvis en els bitllets de transport públic de Barcelona i de l'àrea metropolitana previstos per l'any vinent. Calvet ha defensat el canvi de la T10 per la Casual i el fet que la nova T+ s'abarateix un 25%. L'escoltem.
La T10 al final s'havia convertit en un títol d'ús pràcticament diari, quotidià, i ha de ser un ús casual. Nosaltres hem d'intentar que la gent que utilitza el transport públic doncs vagi cap a targetes de freqüència, de recurrència, i és per això que hem fet la T usual, que l'hem rebaixada un 25%, i si la gent fa el compte, veurà que efectivament hi surt guanyant.
L'autoritat del transport metropolità ha fixat per l'1 de gener l'entrada en vigor de les noves tarifes. I torna a Sant Cugat del Vallès la Youth America Grand Prix, una de les competicions de ballet clàssic i contemporani per a estudiants més importants del món. El Teatre Auditori torna a acollir des d'avui durant 4 dies les proves de selecció de més de 400 aspirants entre 9 i 19 anys de 35 països diferents. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro, bon dia.
Bon dia. Entre aquest dijous i dissabte tindran lloc les competicions de clàssic i contemporani dividides per edats. Un jurat format per directors de les millors acadèmies de dansa del món n'avaluarà l'habilitat tècnica i el potencial artístic i escollirà els guanyadors que es donaran a conèixer diumenge i que podran accedir a beques per entrar a les millors acadèmies de dansa del món. La Youth America Grand Prix és la xarxa de ball més gran del món que connecta estudiants de dansa, professors, escoles, empreses, exalumnes, patrocinadors, ballarins, coreògrafs i públic de tot el món. Des de la seva fundació fa 20 anys ha donat més de 4 milions de dòlars en beques i ha pensat més de 100.000 joves ballarins. Els seleccionats es trobaran a la final de Nova York, que tindrà lloc l'abril de l'any vinent.
Gràcies, Marc Castro, des de Cugat Mèdia, i a aquesta hora encara trobem afectacions a Rodalies de Catalunya, afectacions que poden superar els 30 minuts amb aturades i increments de temps de recorregut derivat del temporal marítim que afecta les instal·lacions de les línies R1 i RG1. De moment, això és tot a aquesta hora. Ens actualitzem properament.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Doncs sembla que tenim alguns problemes amb la centraleta per poder doncs, acabar aquesta entrevista que fèiem a Montserrat Candini, perquè avui comencen els actes de Nadal aquí a Calella amb l'encesa de llums. Sí, Francesc Millán, que em mires així avui, a Pineda els heu començat abans, no?
Uf, fa temps ja.
Molt bé. Francesc Millán, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Pau Pujol, bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Granyó, president, bon dia.
Bon dia.
Maria Antònia Pujol, bon dia. No et sento, Maria Antònia, a veure... Tampoc no et sento, Maria Antònia. Hola, Maria Antònia. Doncs mira, tampoc no et sento. Mira, avui deu ser el dia... A veure, ara sí que et sentiré.
Sí?
Ara sí, home, i tant. Escolta'm, avui és el dia que ens fallen els botons. Saps que sempre hi ha un dia?
El vent.
Deu ser el vent.
Els botons fa dies que fallen, això.
Molt bé, escolta'm, a veure si podem doncs, acabar de tenir aquesta conversa que teníem amb l'alcaldessa dels actes de Nadal. En qualsevol cas, recordar a l'audiència que avui a les 6 de la tarda comença el Nadal a Calella amb la tradicional encesa dels llums de Nadal. Granyó.
Com estem?
Què?
En Granyó porto un paper avui.
Tu vens aquí la setmana passada, dius el que dius...
Sí.
I Déu-n'hi-do el que ha donat de sí el que vas dir.
Sí, ha dit algo que no és veritat.
Ah, no ho sé.
I espera't el que donarà, president.
No, que em refereixo que jo estic obert a que, d'alguna forma, contraataquin o contrarrestin les paraules que jo he dit.
Sí.
O parlin.
O que parlin, vull dir, potser pot ser sí que estic equivocat, però és la meva impressió i la impressió de molta gent, perquè hi ha hagut molta gent que m'ha parat i m'ha dit i m'ha donat la raó, el qual vol dir que ningú m'ha dit que no tinc raó. Però, el poble és sobirà.
Sí, el que passa és que segurament jo penso que potser hi ha gent que va interpretar que les teves paraules potser eren una crítica al govern. Jo penso que la cosa no anava per aquí.
No, jo crec que és
i
una...
Que potser estaria bé matisar-ho això, perquè sí que és veritat que hi ha gent que potser doncs, no ha acabat d'entendre les teves paraules.
Però
no?
Bueno, a veure, matisem...
Si és una cosa a nivell municipal o és una demanda a nivell de país...
Bueno, jo crec que és una... hi ha coses que són generals a nivell de país amb el que nosaltres, jo no tinc la força ni molt menys per poder canviar com el tema de les pensions. No? Vull dir, jo sí que m'ha arribat crítiques amb el sentit de dir, bueno, pues, si tant defensa la gent gran, per què no vas els dilluns allí a la plaça de la Iglesia i defensa la parcel·la aquesta? No? Dic, bueno, jo tinc... penso en altres estratègies que crec que poden ser més positives de cara a la gent gran. Jo no em refereixo no sol a lo que és el tema de Calella, sinó una mica al tema general. No és un problema de Calella, és un problema general. I això d'alguna forma està corroborat també per, amb el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran. Allà es va dir que s'han perdut drets per part de la gent gran des de l'any 2010. Vull dir, això és un tema general. Ara a mi el que em preocupa és el tema particular de Calella, lògicament.
Has rebut alguna trucada?
No, trucada no. Alguns comentaris a nivell de carrer, alguns comentaris indirectes, però bueno, també dic una cosa, vull dir, a la meva edat em puc permetre el luxe, com que no estic vinculat amb ningú, em puc permetre el luxe de dir el que sento, de dir una mica el que jo veig al meu entorn. Sí, se m'ha arribat a dir de que, coi, que jo estic deferent als pensionistes rics. Home, aquí de rics no crec que els 800 socis de l'Esplai siguin rics.
I pensionista gent... i ric no lliga.
Això no lliga. Em refereixo que potser sí que ens diferencien una mica, diu, bueno, doncs del centre, el centre parroquial o algun altre centre o un casal de lo que és la Caixa. Bueno, nosaltres tenim una sèrie de privilegis gràcies a la Caixa que els aprofitem, però hi ha gent que està molt apurada. Però no em refereixo a aquesta individualitat, em refereixo a nivell general, s'estan perdent drets i si no ens defenem nosaltres, qui ens defendrà. I no estic en contra del desenvolupament o de l'ajuda a la gent jove, però em refereixo de que... mira, jo et dic una cosa, ja, inclús a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, van amb una línia que és la que jo, sense sàpigueu, busco, no? De dir allí a nivell de la Generalitat s'està intentant crear la Direcció General de la Gent Gran. El qual això ja és bo, no? El que es personalitzi o el que ja d'alguna forma s'identifiqui el problema de la gent gran per part de la Generalitat és bo. Jo el que estic deferent aquí és que aquí tindria que haver un centre integral per la gent gran. Amb el que,
quan parles d'aquí, parles de Calella.
Parlo de Calella. Jo, una de les idees que jo tinc és, bueno, una de les propostes, no? Que es creï un centre integral que podria ser el mercat amb el que allí sí que és tot el que està relacionat amb la gent gran. No sol diversió, no sol excursions, sinó també a nivell sanitari, a nivell fiscal, a nivell notarial, a tots els nivells, que una persona gran, si té un problema, sàpiga on anar i se li doni una solució o se li donin diferents alternatives. Lo qual no va deslligat de lo que estic dient aquí. Si la Generalitat està pensant crear Direcció General de la Gent Gran, vol dir que vol centrar tota la problemàtica amb algun concret com pot ser aquesta Direcció General. Aquí el que estic dient és que per què no es crea un centre integral de la gent gran de Calella? Oi, que som 2.500 persones, no, 4.500 persones. Vull dir, i tenen molts problemes que potser es desconeixen perquè no hi ha temps o perquè no hi ha persones. Sí que hi ha persones especialitzades, però potser a part de l'especialització amb la gent gran tenen que portar altres funcions. Vull dir, hi ha un regidor de la gent gran a Calella, potser seria interessant que hi fos, específic i concret. Per aquí és on va el que jo d'alguna forma em referia. I si no ens defendem la gent gran, qui ens defendrà? Pensa també una cosa, de que un dels grans esforços que nosaltres fem, i amb això suposo que la Maria Antònia estarà d'acord, és que la gent gran ha de ser motivada, se li ha de transmetre il·lusions, se li han de transmetre esperances. Perquè, coi, quan comencin a pensar l'edat que tenen, diuen que per 4, 5 anys o 6 anys que em queden, potser ja no cal ni a pensar en esperances. Un dels grans esforços que estem fent aquestes associacions de gent gran és donar esperança, il·lusió a la gent gran.
Maria Antònia.
En part, estic amb certes coses, estic d'acord amb el que diuen Josep Maria. I amb altres coses, jo voldria puntualitzar per aquesta gent que potser es pensa que anava contra el govern. Sí, és veritat que l'Ajuntament ha fet coses, i aquest Ajuntament d'ara, i el que hi ha hagut fa 4 anys, i el que hi ha hagut fa 8 anys, s'han fet coses. Inclús ara, fa un moment, a micro tancat, jo recordava que l'Esplai fa uns pocs anys estava molt en precari, i si l'Ajuntament no hi haguera posat mà, poder haguera desaparegut. Per tant, els hi facilita moltes coses. Segurament, no, encara no hi estic ficada del tot, però segur que no és suficient. I crec que en Josep Maria això és el que defensa. Estic bastant d'acord amb ell. Ara, d'aquí a dir que crear un partit polític, bueno, a vegades se'ns escalfa una mica la boca i després als periodistes se'ls escalfa el cap.
No, perquè escolta'm una cosa, Maria Antònia Pujol, mira, aquí tots som grans i un s'ha de fer responsable de les seves paraules. Sí, i els periodistes cert. No som els culpables del mal de tothom.
No.
Saps què
et
vull dir?
No, clar, perquè
és que sembla que nosaltres en tinguem la culpa.
Però
escolta'm un moment. Però clar, no apunteu cap als periodistes perquè és lleig això.
Sònia, que no. Vull dir, agafa tu...
No, m'ho agafo jo... com ho has dit, eh?
Sí, però no m'has vist sèria, oi?
No.
Exacte. Per tant, jo era una manera de fer això més planer.
Aquí tots som grans i cadascú s'ha de fer responsable del que diu.
Exacte. I amb això sí que estic bastant d'acord. I poder sí que, clar, la gent gran necessitem assessorament en moltes coses, inclús la Caixa està posant impediments a la gent gran a base de bé, perquè pobrets els posa davant d'uns caixers automàtics amb unes operacions automàtiques que hi ha vist gent a plorar, eh? Sí. Perquè són incapaços. I vaig a dir una cosa, inclús sentia dir a una persona que treballa en una entitat bancària, de dir, però si això ja li vaig ensenyar a fer l'altre dia. Escolti'm, a mi que em perdonin, però jo fins que no he fet una operació amb el meu correu electrònic 10 vegades, no me n'en recordo de com va. I com me canvien la pantalla ja m'han fumut, ja m'he perdut. Imagina't una persona que encara té menys coneixements que els meus. Per tant, sí que necessitem assessorament. Però ara una altra llança a favor de l'Ajuntament. Perdoneu-me, això em surt de dins. Hi ha assessorament a dintre de l'Ajuntament, que no és específic per la gent gran, però és que està obert a tothom.
Però no me miris a mi, mira amb ell.
No, em fa mal el coll d'aquest cantó.
Prepara't mirar cap a l'esquerra.
No, mira a mi, mira a mi.
Maria Antònia, prepara't quan em donin la paraula.
Normalment, ara perdoneu... mires amb una persona, no és que parli amb tu, però és com un referent, tu ets el públic en aquest moment, m'estàs escoltant.
Molt bé.
I llavors, bueno, ara m'has despistat.
Jo volia dir,
i totes aquestes coses que diu ell, assessorament fiscal, assessorament sanitari, tot això hi és a dintre. No específic per la gent gran, però hi és a dintre de l'àrea de l'Ajuntament. Per tant, el que poder en aquest moment, hauríem de fer-ne una mica més de propaganda i fer-ho arribar. A lo millor el fallo està en que no s'ha fet arribar en llocs específics aquests, que hi ha tot aquest aquests serveis, perquè no estan per la gent jove, estan per tots, i llavors els tenen. Que sí que fora bo, perquè com més gran et vas fent, més limitat et tornes, que potser ho tinguessis tot el servei que tu necessites, el tinguessis centralitzat en un lloc, que potser pots demanar una cosa i l'altra, i l'altra, i l'altra. Això estic totalment d'acord. I continuo dient-lo de l'altre dia. Ja veurem. Jo veig en Grinyó ministre, ja.
Va, Millán i Pujol, vinga, va.
Mira, dues coses. Que ara que ho ha tret ella, ho hem dit diverses vegades, la comunicació, que és molt important, però, a més, a vegades la comunicació ja es fa prou ben feta, el que passa és que hi ha molta gent que potser no vol ser comunicada, que no té els mitjans o no té l'interès, i llavors cada vegada sembla que no es faci bé la feina. Quan la feina es fa ben feta, el que passa és que... Llavors, senyor presidente, que...
De l'espai, mira,
Sí, 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 ja ho sabem tots, però, senyor president, mireu, a mi em va tocar lluitar per cultura i esports quan vaig ser regidor, i saps quina broma feia jo sempre? Que en el pressupost general de l'Ajuntament, i no del meu, no, de quasi tots, sempre acabava amb les meves dues regidories. Començava amb alcaldia, seguia per sanitat, educació, bla, 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 bla. I quan ja estàs al final diu cultura i esports. I a més en aquest sentit, cultura i esports. Llavors, clar, potser el que caldria és que la gent gran la cuidés una d'aquestes germanes grans bones, que fos presidència o que fos, saps? Allà on hi ha més pressupost, perquè es poguessin distribuir més bé els diners. Perquè ja t'asseguro jo que cultura i esports, fixa-t'hi sempre, estan a baix de tot i amb el mínim dels mínims, que aquesta és la meva crítica del dia, i no per un ajuntament, sinó per tots els ajuntaments, i fins i tot, no sé si fa temps, no hi havia ni Ministeri de Deporte. No existia.
No, estava en el Ministeri de Cultura.
Imagina't, eh?
Sí, sents mal, Pau, va, Pau.
Vale. No, primer de tot, Grinyó, totalment d'acord amb el que has dit. Trobo bé que, clar, d'haver-hi com una agència per la gent gran, vull dir, per...
Però només per la gent gran?
Vull dir, la trobo, en certs aspectes sí que trobo que hauria de ser específica per la gent gran, per exemple, ara que està entrat tant en el món de l'electrònica i la informàtica, jo també, pocs cops, però quan vaig al banc, haig d'acabar ajudant a la gent gran perquè no s'enteren de com han de fer funcionar la màquina perquè els donin el torn o qualsevol altra història. I per adaptar-los una mica i ajudar-los en aquest sentit, jo almenys trobo que...
Bueno, en els esplais ho fan, això, hi ha classes d'informàtica. El que passa que sí, és veritat que, escolta'm, que ara amb aquest nou model que han fet a la Caixa, escolta'm, has de ser una mica màster, eh?
Bueno, però ja no és la Caixa, eh? Ara parlem de la Caixa, però són totes les entitats.
Veu bé també i és un xou.
Bueno, quan puc contestar, jo contestaré també aquest apartat.
Sí, espera, que acaba el Pau.
Però jo tinc dues coses a dir. Has dit que els jubilats heu perdut, bueno, el Consell General de la Gent Gran... Es va dictaminar que hi havia hagut una pèrdua de drets des del 2010. Crec que tots estem al mateix caldo, perquè els joves també tenim el nostre i Déu-n'hi-do. I els que estem al mig també tenen el seu. Vull dir, tots hem perdut drets i ara que diuen que ens ve a sobre una altra crisi, a veure com en sortim. Si encara la gent no ha recuperat el seu nivell de vida. I bueno... I ara això sí que és més en clau local i, perdó, vull dir, sortirà de dins. Si l'Ajuntament vol impulsar una agència per la gent gran, per mi perfecte, però jo sempre ho he dit el mateix, tant en tema de joventut com de gent gran, com de tot, que a vegades tinc la sensació que a vegades el que és molt aparador i bàsicament dur la gent a passejar, com ja ha passat amb el centre de joves aquest estiu, que era bàsicament portar els joves a fer excursions. I si s'aconsegueix que la gent gran tiri endavant coses, igual que poden fer-ho els joves, i que no només sigui passejar-los i ai, mireu això, que maco, ai, mira com els tenim d'entretinguts, jo crec que això serà un gran avenç.
Això és el que no volem. Però bueno, ara puc contestar?
No, feu. Ah, vale. Jo, espectadora,
bueno, jo per certes al·lusions, no? Vull dir, la Maria Antònia m'està parlant de fa 3, 4 o 5 anys de lo que és l'esplai de la Caixa, que va estar en una situació... No puc contestar-te perquè jo fa 4 o 5 anys no hi era. Jo només et puc parlar dels 2 o 3 últims anys i hem intentat, en aquest sentit, potenciar el que ja està bé fet. Perquè jo crec que és d'admirar la llavor que s'ha fet i la feina que s'ha fet per part de les anteriors juntes, perquè és un esforç que ara ho he pogut comprovar en aquest any, que per ser ja fa un any que sóc president de l'Esplai, no? Vull dir, en aquest sentit no puc contestar massa lo que les ajudes que ens va poder prestar en aquest sentit l'Ajuntament. Lo que sí jo tinc molt clar, i això inclús en una conversa que estic totalment d'acord amb l'alcaldessa, és que qualsevol cosa que jo demano intento donar retorn també. Perquè amb tota negociació han de sortir guanyant els dos. Vull dir, jo no pretenc anar a demanar llimosnes ni demanar coses, sinó que d'alguna forma jo pugui demanar per millora de la gent, però també per un retorn per la població o per l'Ajuntament que ens representi. Lo de ministre, veus? Ets tu la que estàs llançant ara també? Qui vol dir lo de ministre? Veus com estàs llançant ara?
La Antònia.
Em defensa una mica de la Sònia. No,
no més que li dono feina a la Sònia.
Culpa de la Sònia.
Exacte. No, veus, ara...
No, la culpa de la Sònia.
Et culpa tu. Sí. I després, en relació també amb això de la Caixa, no? La Caixa, pensem una cosa, claro, la revolució de la Caixa és general. Perquè jo també tinc molts contactes.
Perdona, però revolució i caixa...
A mi també em grinyola molt, a mi també em grinyola.
Potser no són les paraules més adients. No? No, em refereixo que jo tinc bastant contacte també amb els empleats de la Caixa, i l'altre dia el director de la Caixa em deia que a Calella no fa massa, em sembla que eren 30 o 40 empleats. I ara som 16. I la feina de 30 o 40 l'hem de fer 16. I a més, resulta que nosaltres també ens hem d'adaptar a les noves estructures presentes i futures que es marca la Caixa. Lo qual vol dir que els empleats de la Caixa, per molt bona voluntat que tinguin, ho estan passant també canutes, o sigui, la qual també els defenc en aquest sentit, perquè a vegades també nosaltres com a població volem solucions immediates i la pobra persona que
sempre està... Sempre ho acaba pagant aquell que té l'atenció amb el client, no?
Exacte, no?
Sí,
lo que sí, això. Puc dir una cosa, que són conscients ells, que tots aquests canvis informàtics té que arribar a la gent gran, sobretot, no? I ells s'han ofert, i espero que de cara a l'any 2020, nosaltres fem ja petits cursos, entre cometes, de que hi vagin 10 o 12 persones de l'Esplai, en aquest cas, a que sobre la mateixa màquina, sobre el mateix ordenador, sàpiguin treballar. Fer funcionar i sàpiguin fer-ho treballar. Aquesta és una inquietud, que és el que dèiem abans, a la gent gran se'ls hi ha d'afavorir, si els hi ha de facilitar aquesta feina, perquè enrere no tornarem, no ficaran una ventanilla allà de diners, sinó que d'alguna forma el que hem de procurar és que la gent gran dintre de les seues possibilitats, tal. Això és un exemple, per exemple, de les necessitats de la gent gran. Com no els hi facilitem la feina a la gent gran, això també d'alguna forma no tindrà retorn econòmic. Al contrari, això provocarà més gastos. A vegades això és comparable amb la investigació mèdica, no? De dir, bueno, sembla ser que la investigació mèdica és molt cara, però si soluciona un problema, abarateix molts els costos d'aquestes persones, no? Aquí és igual, vull dir, el que jo vull és donar un retorn. Com més facilitem a la gent gran la seva vivència, menys costos tindrem a nivell sanitari i a nivell de tot. Perquè, a més, també hi ha una altra cosa, també es tindria que regularitzar el personal que treballa per la gent gran.
T'estic veient ja fent un míting, eh?
Sí, sí.
No,
jo fa rato que el veig.
És que, Sònia, jo ja t'estic dient, és que el retorn que nosaltres podem oferir a aquests 4.500 persones, a part de distribuir o gastar bé els diners que nosaltres tenim al nostre sou, també el que nosaltres donem llocs de treball. I aquests llocs de treball, penso una cosa, que potser no tinc càlcul, però com a mínim hi ha una persona per pensionista, la qual si es regula també aquesta feina que estem donant, potser potser afavoriria la precarietat de treball a Calella.
Pau, què vols dir?
Ara canvio una mica de tema, però és que m'ho has deixat
a huevo.
Perfecte. És que, de que la Caixa han passat a ser 30 a ser a 16. I la Caixa que fa uns mesos va fer una reconversió de tot, han tancat centres, han tancat... Bueno, han fet fora molta gent.
Bueno, aquí Calella ha tancat la de Matas i Rodés, no?
Sí.
Cantona de Carre Església. I alguna altra?
La Carre Iglesia cap a dalt.
Exacte.
I el carrer Colón.
El carrer Colón també, que ja va ser de les primeres.
Sí, que sí. Només queda la del la carrer Església al costat de la Sala Mozart. Sí.
Només.
Doncs, és que algun cop, tu i jo, Granyó, ja ho havíem parlat fora de micro a baix, això de que cada cop hi ha menys gent treballant en empreses, hi ha més màquines treballant. Sí. I què acaba passant això? Acaba provocant una desigualtat. Els jefes d'una empresa seran els mateixos, però tindran menys assalariats i, per tant, tindran més beneficis. I, en canvi, la gent tindrà treballs més precaris si el tenen. I que algun cop algun sindicat ja havia mig proposat de dir cada màquina que hi hagi en un centre de treball que també pagui els seus impostos.
Ah, aquí anava jo.
perquè si no, què haurem de tornar?
El lobisme. Haurem de pagar els impostos perquè si no, no se'n sortirà.
Clar, si no, quina, amb tanta desocupació que crearan aquestes màquines, vulguem o no, haurem de tornar al lobisme o què?
No, és que el temps...
un impost perquè es pugui pagar un subsidi.
Perdona, Maria Antònia, la retaire, el que ens estan dient, aquestes amenaces encobertes, de dir, ojo, és que si no hi ha més treballadors no podrem pagar les pensions del futur. O sigui, què estem lligats? Els treballadors físics? Estarem lligats al pressupost general de l'Estat.
Precisament per
no a les persones físiques.
Per això també hem d'impulsar una cosa.
Acosta't una miqueta més al micro.
Precisament per això, i hem de donar-nos compte d'una cosa, que contra la màquina no podem lluitar. Això és una realitat i es anirà expandint. Per tant, poder ara, inclús els sindicats ja haurien de començar a parlar, que això crearà una bossa de parats a perpetuïtat, perquè és que no trobaran lloc de treball perquè les màquines estan fent aquest treball. Per tant, aquestes màquines haurien de pagar impostos. Llavors, poder el benefici de l'empresari no seria igual, però és que si no el país, no el nostre, a tots, no funcionaran. Perquè és que és inevitable. Les màquines faran la funció de moltes funcions de l'ésser humà. Per tant, les màquines hauran d'estar incrementant el seu preu amb uns impostos per poder crear aquests subsidis. Sí. I això és una cosa que l'hem de començar a plantear, perquè la tenim ja i en pocs anys, menys dels que ens pensem, inclús jo crec que amb un ull, poder, només ho veuré amb un ull, perquè ja seré molt gran, però ho veuré. Per tant, això també ho hem de crear. Això també ho hem de mirar.
Jo no seria tan alarmista.
No és alarmisme, és realitat.
No, perquè pensa que al darrere d'aquestes feines hi ha el que sí que s'està fent ara i molt és el teletreballador. I aquí sí que està una mica desprotegit el teletreballador, també t'ho dic. Però és un món que s'està posant en funcionament des de fa un temps i que això sí que m'agradaria algun dia saber quants teletreballadors tenim en el món, perquè ha de ser espectacular, perquè clar, tu quan truques a qualsevol centre et contesten de qualsevol punt.
Sí,
i tant.
I encara que sigui l'empresa catalana, et contestaran de Granada o de Timbuktu. Llavors, també hi ha aquesta altra feina, perquè les màquines faran les feines que fan, però tampoc no és tant el treball que treuen. En compte, una cosa és que l'empresa faci una estratègia i posi unes màquines al capdavant, tregui un personal d'atenció al públic, però és que al darrere hi ha un munt de gent treballant. Cosa és l'atenció al públic directa, perquè si parleu amb els treballadors de la Caixa, de les administracions públiques, de qualsevol lloc, del primer que es queixen, i jo sempre els he donat la raó, és que la persona que està donant la cara i fent el treball, el senyor que ha fet la programació d'aquell programa no en té ni idea. Perquè si aquell senyor estigués de cara al públic, segurament aquells passos, aquells clics que fa, serien molts menors. Perquè és que els hi posen uns mal de caps, però clar, és que aquestes persones que fan teletreball no estan de cara al públic i no saben la missa a la meitat. I això ho extrapolo a el que deia un dia dels polítics, que com que els polítics estan a primera línia i no tenen contacte amb el món, allà és on es perden. I les decisions que fan els capdavanters no tenen res a veure amb el que farien en els municipis. Extrapola-ho i posa-ho així.
Francesc, ara acabes de dir una gran veritat, diu, i això va lligat una mica amb el que jo reclamo i demano. Hem d'estar preparats pel futur, en qualsevol situació, en qualsevol ram, tal i que qual. La gent gran, els que es dediquen a la gent gran, tenen que estar preparats també pel que ens ha de passar al present i al futur. I té que haver gent especialitzada en això. I té que haver gent el més a prop possible de la gent gran. I hi ha molta gent gran, que encara que està teòricament jubilada, que està capacitada per participar en aquestes decisions. O sigui, què és el que em queixo? Que es presenten coses molt maques, molt boniques, protocols extraordinaris, amb llibres extraordinaris, però ineficaços totalment.
Poc efectius.
Bueno, pues això el que hem de buscar és l'eficàcia. Estem dient buscar nous negocis, noves parcel·les. Coi, que el negoci de la gent gran, permeteu-me ara que parlem tema de negocis, el negoci de la gent gran va moment. Cada vegada som més grans i cada vegada hi ha més gent més gran. I tot això
s'ha de cuidar més temps.
Exacte, i tot això té un potencial econòmic que ben administrat pot estalviar diners a lo que és l'administració general i pot millorar la qualitat de la vida. Perquè moltes de les persones grans el que desitgen és morir a casa i ara el que et foten és que tens que anar a morir en una residència o tens que anar a morir-te, jo que sé, en un centre d'aquests totalment aïllat.
I quan és molt més barat morir-te a casa. Ara, què s'ha de fer perquè la persona pugui conviure i viure a casa? Vull dir, això és el que s'ha d'estudiar.
Mm-hmm. Clar, de fet, posats així, Josep Maria, aquest món és molt complex, perquè aquí entraria tot. El món de l'administració, el món de la sanitat...
centre integral de la gent gran.
I entra tot, exactament.
Claro.
I entra tot. També suposo que no havíem previst que aquesta gent gran duraria tant, que estaria activa, que voldria coses, que demanaria, i ara ens ho trobem.
Sí que estava previst, perquè... quan fan els estudis, ja ho deien.
Sí, però ningú en feia cas.
Correcte.
Sí, però pensa una cosa...
ens ho hem trobat.
Que se li ha escapat una cosa al company.
Qui és el company? El Pau.
Ara rebré jo.
El més jove de la tertúlia. I és com pensa la majoria de la gent jove. De dir, home, el que hem de procurar és treure la gent gran a passejar.
No,
al contrari. Al contrari, deia.
Ah, al contrari. Sí. Ah, t'havia entès malament.
Sí, em sorprendria molt que el Pau digués això.
Jo també l'he entès bé. Que el jovent el treien a passejar i a la gent gran que no passi el mateix.
Ah, vale, Pau, així estic totalment d'acord.
I jo també.
Doncs així és que pensin tots com a tu. Però encara hi ha aquesta sensació de dir, quan a mi em presenten a vegades projectes d'interrelació amb gent jove, és per portar-nos a passejar. No, hem de buscar de dir, senyors, a veure, què pot aportar aquesta persona? Jo, per exemple, l'altre dia, com a exemple, no? Jo tinc comunicacions oficials amb la que aquesta cara he enviat, per exemple, de la invitació al soci. Doncs jo tinc un corrector de català, que és una persona que té 70 anys. Doncs l'estic aprofitant i ho fa amb molt gust i ho fa perfecte. Jo crec que ningú pot millorar la seva cal·ligrafia o la seva ortografia catalana. I com això, n'hi ha molts. Hi ha assessors fiscals que estan disposats a ajudar. Lo qual, dic una altra cosa, si hi hagués un servei integral, a part dels gastos o del que pogués aportar l'administració, també nosaltres podríem aportar uns empleats que potser podrien ajudar o abaratar aquests costos en benefici d'altres característiques o altres circumstàncies.
Sí, el que passa que llavors et trobaràs amb l'establishment, que dic jo, que et dirà que, clar, que aquesta gent, per exemple, tu posaràs un assessor fiscal, un corrector, no sé què, no sé quantos, que aquests senyors estan fent una feina, però, per tant, aquests senyors haurien de cotitzar, haurien d'aportar.
Bueno,
i ja ens tornem a mostrar la cua.
Parlem-ne, jo estic pagant un IRPF, que no el tindria que pagar. M'entens? Sí. Vull dir, parlem-ne, si jo a lo millor aquests recursos em permeten a lo millor guanyar una mica més i tinc que pagar més impostos, doncs paguem, parlem. No. Escolteu, vull dir, el voluntariat fins ara el fem totalment gratuït,
sí,
Maria
Antònia. És que si no deixarà de ser voluntariat.
Dir, també ens poden dir, home, si sortiran tants voluntaris que ens treuran els llocs de feina. No, ojo, no pretenc això.
El voluntariat no pretén.
Però si el voluntariat té que cotitzar i té que cobrar i té que pagar impostos, endavant, fem-ho. Però tot això, claro, s'han de fer estudis. Ara, el que diem, claro, si tot és fal·làcies i tot és il·lusions i tot és paper i tot tal qual. Mira, espera, callo.
Ara vaig a donar-li una idea a en Josep Maria, ja que està ficat així.
No, sí, al final.
Que està en vena.
Al final
està en vena. Mira, jo... vosaltres recordeu les Xiques d'Oro?
Sí. Home, i tant.
En Pau, poder no. En Pau, perdoneu, és que m'avallugo molt. Les Xiques d'Oro. Pues jo defensaria... I és una cosa que fa anys que la rumio. No ara perquè m'he fet més gran, sinó fa 10 o 15 anys també la pensava. Que estaria molt bé que poguessin fer aquestes petites colònies d'éssers grans, ajuntar-se en una vivenda...
Éssers grans?
Éssers.
Sí. A Palamós, no? Estan fent un edifici. Pues,
no, però inclús que poguessis que te donguessin facilitats per poder-ho fer.
Per compartir pis,
no? Cal un edifici, una casa gran, per exemple, una casa que, a més, si pogués ser planta baixa, fantàstic. I si no, pues mira, planta alta i amb ascensor. I que poguessin viure 5 o 6 persones, que llavors amb un cuidador de la casa i amb un cuidador sanitari en tindríem prou. I podrien tenir una qualitat de vida i una independència.
Que compartissin pis, eh?
Exacte. Uh-huh. I una qualitat de vida i una... I això no ho veig que la gent ho promocioni gaire. I això, nosaltres que ara ens fem grans i que volem encara estar dintre de la societat, no volem aparcar-nos, seria una bona cosa, perquè el que necessites primàriament quan et vas fent gran són cuidados, cada vegada necessites més perquè el teu físic va marmant. I llavors amb això ho podries tenir-ho cobert. Econòmicament també, perquè si ens ajuntem una sèrie de petites pensions, la llum, jo sempre dic, a casa pago el mateix de llum ara que quan érem quatre. pago el mateix d'aigua, pago els mateixos impostos, doncs llavors seria una manera de fer-nos una vida també més fàcil. I això també ho podria... Més que promocionar centres, residències, o aquests centres sanitaris, que hi haurien de ser ja...
Llars per compartir, no?
Sí. Llars per compartir. I això, en Josep Maria, li llenço,
bueno, que això és una cosa,
és un projecte...
Que això és una cosa, perdona, Maria Antònia, que fan molt els joves, precisament perquè no es poden costejar el lloguer d'un pis, o ja no te dic la compra... El que fan, doncs, moltes vegades és compartir pis, no?
I tot i,
compartir, ja costa, també.
I feina ja, no? Digues, Granyó.
Pau.
Ui.
Granyó, ves al tanto amb el que dius,
no,
eh?
Sí. És igual, em puc permetre el luxe de dir el que vulgui, perquè ja...
Prepara el tall, Sònia.
Amb 70 anys que tinc, ja puc, em puc permetre això, cosa que fins ara potser no m'ho deixaven fer ni a casa.
Mentida, això.
Pau.
Digue'm.
Pau, perquè diem una mica de, dels partits polítics, tal i que qual... Per exemple, el senyor Pons Domènech, Esquerra Republicana, està negociant el pressupost amb el govern municipal.
Correcte. Bueno, vale? Ha deixat anar unes quantes idees.
Exacte. Et dic unes quantes idees que ha deixat anar. Reordenació del mercat municipal. Parla només de millor accessibilitat d'aparcament. Illa Verda o habitacions d'un o habitar d'una àrea pels gossos.
Sí, vol dir la platja pels gossos, no?
I platja pels gossos, i fico entre parèntesis i la gent gran que no va a la platja també. O sigui, beques per joves. Sí.
Beques advocat del diable, eh?
No, jo estic llegint el que jo he agafat. Beques per joves. Vull dir, home, beques per la gent gran potser no cal perquè no tenim que anar a estudiar ni muntar negoci, però bueno.
Però mireu, m'entrobo,
jo en tinc molts a la meva facultat.
Ojo, i no estic en contra d'això, no estic en contra ni de les beques ni res, no? Millora neteja viària. Bueno, vale.
Però on vols anar a parar, Granyó?
Que no hi ha res cosa concreta per la gent gran.
Això és el que vol dir.
Vale, bueno, ara parlem... Clar, no m'he pogut mirar molt això dels pressupostos aquests dies, he estat una mica enfeinat, però segons el que m'has anat dient, platja per gossos, bueno, econòmicament això és molt poc, vull dir, és més una voluntat de voler-ho tirar endavant, i netejament viari és una cosa que afecta tota la societat. D'acord que potser o no s'ha dit o encara no s'ha tirat endavant res concret, encara els pressupostos, de manera extraordinària per la gent gran, bé, podria
ser. N'hi ha una que sí. Ah. Algo. Accessibilitat a la platja. Perquè hi ha dos passos subterranis, que diu passos subterranis, que nosaltres, els que ja som grans i tenim problemes, hi ha dos passos subterranis que ens impossibilita. Sí, hi ha aquest apartat no dirigit a la gent gran, vull dir, dirigit en general.
Això, conjunt de la societat. I
jardins verticals, també.
Dic almenys perquè m'ha afectat a mi directament això dels passos subterranis. Si la meva àvia va anar molt de temps amb cadira de rodes, mi mare o jo ens deixàvem els braços pel pas subterrani davant del passo per intentar passar per allà.
I per què no doneu prioritat amb això?
Nosaltres ja ho portàvem al programa electoral. És més, Adif es vol carregar aquell pas.
Bueno, però allò no és un pas soterrat.
Bueno...
però és un París de car.
Bàsic, un altre, els únics passos adaptats per gent amb mobilitat reduïda a Calella
zona turística.
Sí, zona turística. El que hi ha just entre Calella i Pineda, ahir es va haver de tancar
per l'aigua
perquè s'inunda.
Però és que a més encara que no hi hagi aigua amb una cadira de rodes, se te'n va la cadira.
Sí, no.
T'has de posar en el carril central.
Ho he posat com a exemple del show que és
per la baixada que fa.
I amb la vorera molt estreta. Els altres dos passos que hi ha pel mig...
Escales.
Tots són escales. Vull dir, nosaltres ja ho portàvem al programa municipal de tirar-ne endavant d'adaptats perquè tothom hi pogués anar.
I per què no s'ha fet?
Perquè és bastant
difícil. No vam sortir escollits i no ho hem pogut tirar endavant. Ja ho estem intentant.
Pau, ara no et pengis medalles.
A veure, si cola, saps? Ja l'havia deixat anar.
Però, aviam, a tots aquests passos així, l'accessibilitat aquesta s'ha plantejat bastantes vegades. Però penseu una cosa, que a l'Ella tenim uns carrers molt estrets.
Sí.
Hem de fer una fundària bastant important, amb un poc espai. Per tant, no es poden fer rampes perquè passa això que diem. Les rieres tenen les rampes, però a més quan plou les rampes queden col·lapsades.
Sí.
Però a més són rampes molt pronunciades perquè, clar, no pots començar en els pins a fer la rampa, has de fer-la... No. Llavors, tot això crec que amb el temps, ara, per exemple, hi ha ascensors per poder pujar i baixar, però clar, tot això necessita molt més espai del que està. Clar, has d'estructurar tots els carrers.
Clar, no.
Has d'estructurar els carrers i hauràs d'estructurar la circulació. No crec que sigui una cosa allò de dir, doncs mira, aquí agafem, fem un ascensor, veus, a la carretera es va fer i va ser relativament fàcil. Però clar, aquí és molt més difícil.
Clar.
A més, tenim també el hàndicap, que cada vegada que vols treure una pedra d'aquella banda, Adif t'ha de dir sí o no.
Clar,
sí.
Perquè quan no és Adif, és costes.
Perquè legalment allò és d'ells.
Tenim un tros preciós, perquè el tros del passeig, el tros de la platja és fantàstic, però tenim condicionants. Per tant, no me diguis que per què no hi érem, eh?
No, ho he dit més aviat com a broma, però és això. El que no vam poder aconseguir a les urnes en el seu moment, ara ho estem intentant aconseguir per aquí, a veure si el govern ens agafa la corda i...
Però, Pau, no hi ha res
que... Millán,
no, però,
que fa estona que intenta entrar...
Clar, que tots teniu la vostra part d'arreu, però qui mira en perspectiva, llavors diu, però no és de fa dos dies que els passos són així, ja estan així.
Per
ja fa un
dic,
temps que
ja
es tindria que haver estudiat.
Que això balla. I s'ha estudiat diverses vegades.
I jo et parlaré, faré d'advocat del diable, però algun dia els estudis es presenten i s'han de materialitzar. Suposo que algun cop s'ha presentat l'estudi, no s'ha materialitzat, i no deu haver sigut un, i dos, i tres, perquè fa molts anys que està així. Solucions es tindrien que buscar, però es tindrien que portar a terme. I això, clar, ell diu, és que nosaltres no hem guanyat i no ho hem pogut portar a terme. Clar, els que han guanyat i tampoc ho porten a terme, aviam, algú tindria que portar a terme tot això, perquè segur que hi ha una solució, Maria Antònia,
però,
això està clar.
Però, quan diu ell, aquests projectes ja ballen de quan ells també estaven
per
en
això,
el govern.
Vull dir que
i saben
tots...
que xocaven amb una pedra, per això que no...
Clar, però potser hem de tirar
moment,
aquesta pedra.
Jo...
Potser la gent gran és els que ho han de tirar.
I ens queda
però és que
menys
aquesta
temps.
Pedra cada legislatura hi és. De millorar l'accessibilitat.
O sigui, algo està fallant.
Algo està fallant, jo crec que el que falla principalment són els calés. Crec.
Clar, perquè quan es fan els pressupostos, això és el primer que desapareix,
perquè,
segurament.
Clar, no, però a part d'això, Francesc, clar, no és el mateix allò de dir agafem el pas, mira aquest pas, li traiem les escales, posem un ascensor i ja està. No, perquè és que has d'estructurar tot el que... Tot un,
no, sí, ho sé,
una
ho
illa
sé.
De cases.
Ho sé, ho sé.
Clar, llavors has d'estructurar tota la circulació.
Però un moment o altre...
No només és qüestió de diner, és moltes més qüestions.
I clar,
de prioritats.
Sí.
Clar, és que... prioritats.
Sí,
em sembla bé, però
prioritats... M'assembla molt bé, perquè jo també vaig per aquest camí.
Llavors, potser hi ha prioritats d'esdeveniments que no es tindrien que fer i potser posar aquesta
prioritat.
Jo
crec que el que hauríem d'intentar és fer-ho tot.
Clar.
Que seria el millor.
Però, falten diners.
Però...
Has de pujar impostos i no pots pujar impostos.
Hem d'intentar aconseguir més.
Però és el que diu el Francesc per la seva experiència dintre del camp de la política.
Clar,
és de dir, hem de ser més pràctics. Tot és molt bonic, tal i que qual. Ara una cosa a nivell general, perquè també em preocupa de la nivell general. Quanta pujarà la pensió aquest any?
L'IPC no.
Ni me n'he preocupat perquè serà tan insignificant
no,
que
senyor.
No me n'he
per
de
ser. Ah, perquè encara no està la cosa clara.
Home.
Estan parlant d'un 0,9
no
per debat de l'IPC.
Ha de ser l'IPC.
Ah, però encara...
Això deien, però
com
ara...
que no hi ha els pressupostos generals encara aprovats, com que encara no tenim govern general aprovat i tot això depèn del govern, en aquest sentit...
Si n'hi ha.
En aquest sentit s'està parlant d'un 0,9 quan l'IPC es veu que és superior a l'1, però no se sap res.
Puc fer una pregunta? Sí. Que no sé si teniu l'experiència, perquè sou joves i no sé.
No, no.
Però
gràcies.
Va haver-hi un any que l'IPC va ser negatiu.
Sí.
Es
no
van baixar les pensions?
No. Van baixar. No
això és molt relatiu, també.
Perquè jo en aquell temps tenia la mare...
Però aquell
mare,
any anava per l'IPC?
No van baixar.
No, perquè hi havia
no
increment
per
durant
encara,
molts anys, anava el 0,25.
Però de fet,
no, perquè tampoc van baixar els lloguers amb la majoria.
Diguem una cosa,
Francesc,
baixar t'abaixen la passió encara que no vulguis, perquè com que el nivell de vida puja, cada vegada el nivell adquisitiu de tots és més baix, perquè els sous també s'apugen de manera insignificant i en canvi els preus pugen moltíssim. I això és cert, sí. Jo, clar, amb això de cobrar pensió estic recient estrenada i no hi tinc pràctic, encara no ho he comptat.
Bueno, però que
Sí, però clar, algun dia, quan fas els càlculs, potser et pugen la pensió 5 euros.
Però això és una manipulació.
I un euro i dos, també.
Perquè l'IPC tampoc podria ser... L'IPC jo crec que varia molt per la gent jove i per la gent gran, i pel treballador i pel no treballador. Perquè aquí ho barregen tot i barregen el que els interessa, no? Ara, globalitzant, està previst un IPC d'un 1%, com a mínim. Però la pujada no pujarà més del 0,9%. Quan hi ha coses bàsiques que han pujat més. Vull dir, al final, és el que diem, com que tens una informació relativa, fa el que els dona la gana. Però tot això encara no està aprovat. No sé l'increment salarial que tinc. Quan
sí,
jo,
perquè
per
l'altre dia parlaven d'un 0,5.
Bueno, ara, imagina't, que pot ser pitjor. Quan jo estic veient que les empreses i els funcionaris, crec que aquest any els hi han pujat més, el 2 i el 3%. No?
Però els funcionaris
portaven molts anys amb el sou congelat.
Em sembla que els hi deuen encara el 2015, 2014.
Sí, una paga doble o alguna cosa així.
Però que nosaltres venim de molts anys amb el 0,25.
Portaven, ja t'ho dic, però portaven anys amb el sou congelat.
Que dius que que la sensació és que...
Però, de fet, us vaig a dir, jo també porto molts anys amb el preu que jo cobro congelat, però molt. No, ni dos ni tres.
Ara com a autònoma, ja... com a autònoma,
amb els preus congelats, perquè era...
Sí, però tu t'ha pujat el pa, t'ha pujat...
Tot, el lloguer, la llum, l'aigua, tot m'ha pujat.
A l'IBI, els impostos, o sigui, que em refereixo que dius a l'IPC en base a què ho calculen, vull dir, en base a l'índex 35, vull dir...
Jo un dia vaig parlar... Fins i tot crec que, no sé si era aquí a Ràdio Calella o així, però un dia parlava, jo durant la meva etapa laboral vaig estar en una gestoria i m'encarregava de fer les estadístiques. I jo un dia vaig pensar, si les estadístiques sabessin com es fan, potser no serien tan fiables.
Exacte.
No sé si m'explico.
Exacte.
Perquè quan et demanen quants quilos de peix has portat de França cap a Portugal... i després han arribat a Espanya, tot això és un comerç intracomunitari, i acabes dient el que a tu et sembla perquè ets la gestoria i tu ho fas amb unes factures que t'ha portat un client. Però tu aquell peix no li has seguit el rastre i potser ha vingut directe, saps?
Exacte.
O els mitjons han anat a Itàlia però s'han manufacturat a Portugal, però l'etiqueta és de França... Les estadístiques, llavors, clar, tu et diuen no, és que aquí han sortit tants mitjons o aquí ha circulat tant de peix i tu, després que es fas estadístiques, penses bueno, doncs, sí,
això és
sí,
com
sí,
quan
sí.
diuen que per Nadal hi ha cada
català es gastarà 200 euros
tants de cèntims, sí. I tu penses pues algú s'està gastant els meus.
O sigui, conclusió,
això és una mitjana.
Conclusió, els famosos pactes que fan els polítics, com el Pacto de Toledo, que els donen aquests cognoms, igual, canvien quan canvia el partit dominant, no?
Teòricament, el Pacte de Toledo no hauria d'haver canviat.
Que,
bueno, que és el partit que hi hagués.
De cada,
que
de
és millor, que és millor, Pau, que un partit duri 20 anys o que el canvi cada 3 anys o 4?
Partit que o bona, pacte?
Bueno, o pacte, o
govern.
Jo crec
que
el govern
els donaria
7 o 8 perquè... anys. Donar 4 anys és molt poc perquè no es dona temps a fer coses, però com a molt...
Dues legislatures.
Poder, a nivell municipal, a vegades la gent es perpetua més perquè és una cosa més campatxana, més de tu a tu.
I és bo que sí que duri molt, perquè així el pacte
vegades,
que hagin marcat
mira,
duri aquest temps.
Els de Santa Susana, que estan molt contents, i tenen el mateix alcalde des de fa molts anys i continua sortint. Bueno. Per això t'ho dic, però...
Per Santa Susana també esparo.
Una cosa, quina llàstima que aquesta tertúlia no sigui televisada. Aquestes ganyotes que heu fet, Pujol i Millán, què volen dir aquestes ganyotes?
Bueno, pues, volen dir el mateix que jo volia dir.
No, per què heu volgut dir més. Aquestes ganyotes que heu fet?
Home, primer que Santa Susana, com a exemple,
sí, no,
no
és
ho sé.
Molt
però,
bo.
A més, enmig va haver-hi un altre alcalde,
sí.
Que no va fer pas malament, tampoc.
Però, pobret,
el
seguit el van fer fora...
I per
sí,
què
clar, perquè...
va sortir aquest altre alcalde?
D'això us ho dic, que de seguida el van fer fora.
Perquè la persona que teòricament
no
s'anava a presentar
no
es podia presentar
no
perquè estava...
Exacte.
Sota, bueno, estava condemnat o alguna cosa així?
No, estava inhabilitat.
Inhabilitat, estava inhabilitat. I Santa Susana és un lloc que et mous
Francesc,
molt
no
per amiguisme, però molt.
Però no sé, com que heu fet
és
ganyotes,
això. Sí, no,
és
perquè,
que en
Campolino
és Sandra, no sóc de vot seu.
Yeah.
No, ni jo tampoc. Però llavors ja el que jo posava com un exemple d'aquests que hi ha encàrrecs municipals.
Però és que mira, has dit una cosa que jo aquí sí que tens unes declaracions boníssimes.
No, perquè
ai, Maria Antònia,
ha fet una reflexió.
Ara
ha fet una reflexió molt bona, que diu, a nivell municipal és més campatxano i tal. I és que aquí crec que és on està l'error. On tindríem que funcionar millor és en el terme municipal. Si en els municipis tot funcionés tot millor, no dependríem tant dels estats i no tindríem que dependre d'aquestes coses. I el que passa és que aquí, com que s'hi posa qualsevol, i no ho dic per ningú, però s'hi posa qualsevol, que m'entens, vull dir, jo no tenia cap... quan em van demanar si volia ser regidor, no tenia cap formació en política, cap, ni una. A mi el partit em va assegurar que em formaria, encara ho espero, també t'ho dic. En 4 anys vaig aprendre molt, però clar, vaig aprendre.
Sí.
Llavors, potser si en el àmbit municipal es fessin millor les coses, es prenguessin millor les decisions, tot es fes més bé, potser llavors quan tirem cap a dalt no tindríem tantes feines. Però és que clar, jo crec que és molt important el que has dit tu. Això és més campatxano.
Perdoneu, jo parlo bastant amb ironia.
Hem d'acabar ja, eh?
Ah, vale.
Matitza.
Parlo amb bastant ironia. I això ho he dit amb ironia. Que és més campatxano, però és per la gent. És la gent del poble, que a vegades els agrada aquell alcalde i com que a ells ja els hi fa bé, segueixen endavant amb aquell. Però no deia perquè fos hagués de ser així,
Conclusió, també per al·lusions abans...
Granyó, a veure què dius, Sí.
Lo de crear un partit nou. Jo t'ho dic una cosa, no ho vaig dir de farol. No ho vaig dir
Granyó
de farol.
Granyó per alcalde.
No.
Segon speech.
I potser jo no sóc la persona de gent per ser alcalde, ni molt menys, però pot haver persones que sí, perquè ja he rebut apoyos.
Carai.
Però dic dos
sí
coses.
Sí que corren les notícies.
Dic dos coses. Reclamo regidor de la gent gran, específic, concret, a Calella. I centre integral també per la gent gran a Calella.
He dit.
Una cosa molt ràpida.
Ràpida.
Que hem parlat de coses molt importants, però sí, ens hem descuidat de la gent amb capacitats diferents.
Tens sí. tota la
que aquesta setmana ha sigut una setmana sí. de reivindicació sí. i des d'aquí reivindico que a mi que m'avisen de tant en quant anar a fer d'àrbit en aquests nois, que en tenim concentració a la muntanyeta el dia 14 de desembre, i convido tothom que vingui, que pugi, que vegi com fan esport, que vegi com juguen, com lluiten, com s'ho passen bé, i com hi ha gent voluntària que anem allà, i ens ho passem molt bé, perquè a més aprenem moltes coses d'ells. I des d'aquí la meva reivindicació, que els que tenen capacitats diferents, a vegades ens deixen en ridícul.
Millan, que bé, que va així, gràcies. Pau Pujol, Millan, Francesc Millan, Josep Maria Granyó, presidente, i Maria Antònia Pujol, presidenta. Presidenta de la Capaspra.
I tant.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Vale, gràcies
igualment.
Radio Calella.cat.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Capaspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. A Establiments Folgado hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. Al desembre, encara que tenim horari de cap de setmana, oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això en horari express, pel dia i hora que us interessi. Frankfurt La Torre. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats de restaurant amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, embotits i molts més.
Frankfurt La Torre, carrer Anselm Claver, cantonada Sant Josep, Calella. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. Frankfurt La Torre, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
La Txoc presenta Boig per tu, on la melancolia, el primer petó i els records es fusionen en el musical de la Marató de TV3.
Si ets lunàtic i estàs espantat, si veus els núvols i estàs deprimit...
Més d'una vintena d'artistes i sis músics a sobre de l'escenari de la Sala Mozart de Calella, en un espectacle únic. Compra les teves entrades a teatresolidari.cat. I tu, per qui estàs boig?
3w.radiocalella.cat.
Camí de les 12 i serem d'aquí a 7 minuts. Dolors Liauri, molt bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs mira, avui és dijous 5 de desembre, sí. Les portes d'un pont important, un pont de 3 dies, sí. Divendres, dissabte i diumenge, que significarà també l'inici de la... Vaja, l'inici de la programació de Nadal, o sigui, l'aterratge del Nadal 2019-2020, sí. Aquí a la ciutat de Calella. El tret de sortida es donarà aquesta tarda amb l'encesa de les llums de Nadal. Serà a partir de les 6 de la tarda, amb una festa que es farà a la plaça de l'Ajuntament i que, segons sembla, es podrà desenvolupar amb normalitat, perquè aquella hora ja haurà passat aquesta pertorbació que tanta aigua ens ha deixat aquestes últimes hores i que encara està tapant i força el cel aquí a Calella i al Maresme. Avui hi haurà l'encesa de les llums amb una ballada dels gegants de Calella, una festa a la que també hi assistirà la grossa de Cap d'Any, que és aquest personatge de la Loteria de Catalunya que ens està acompanyant en els últims anys i que, vaja, un cop hagi acabat tota la moguda de la plaça, doncs recorrerà els carrers del centre comercial, explicava avui l'alcaldessa, amb l'objectiu de repartir sort entre els veïns i veïnes de Calella, que tant de bo sigui
I
així.
I tant.
Hi haurà, durant aquestes pròximes 4 setmanes, animació al carrer, activitats sobretot pels més petits, també hi haurà actuacions musicals, per exemple, el concert de jazz de Nadal del que en parlàvem ahir, de demà, a Can Saló, i també l'estrena del musical Boig per tu aquesta tarda a la sala Mozart. A més, que hi haurà el Pare Noel pels carrers de Calella i també la visita dels patges de Ses Majestats, els Reis d'Orient. Això serà durant aquest mes de desembre, una programació però que continua durant el mes de gener i fins la Diada de Reis. Una programació que, evidentment, doncs té per objectiu que sobrevoli per Calella aquest ambient nadalenc, sí. Aquest esperit doncs d'il·lusió i també de solidaritat entre tots, però també per tal de dinamitzar el comerç local. L'Associació de Comerciants té una campanya pròpia, que és la dels sumaquilòmetres, que també està en marxa. Però amb totes aquestes activitats que hi ha previstes, també l'Ajuntament el que vol és que hi hagi moviment pel centre comercial i que això porti a més gent a comprar les botigues de Calella. Ja ha dit l'alcaldessa, ho ha dit en el programa, en l'entrevista que li feies, una entrevista una mica accidentada,
sí.
Sònia.
Sí.
Llàstima. Tenim problemes de la centraleta.
Sí.
Les coses del directe, no ens n'amagarem pas.
I tant.
Doncs deia l'alcaldessa que per aquesta campanya específica de Nadal i per promocionar el comerç local, l'Ajuntament hi destina una partida de 66.000 euros. Important aquesta dada que ens donava avui. I a l'altre extrem, Sònia, hem de parlar de la situació del menjador social de Poblenou, que també està fent números, ara que s'acaba l'any, també fa números, tancarà aquest 2019 amb un augment del 33% de l'activitat que va tenir l'any passat. Això es tradueix en aproximadament uns 10.000 àpats que es reparteixen en aquest menjador que hi ha a Poblenou, entre dinars i sopars, un 33% més. I el problema rau en que molts dels padrins que tenia aquest menjador social han deixat de ser-ho i la sostenibilitat econòmica d'aquest recurs està en perill. Per això, des de Càritas Poblenou, que és el que gestiona aquest menjador, es fa una crida per trobar nous padrins, perquè si no, diuen, que realment el futur està, el futur no està assegurat i que aquest recurs doncs tenir tan important, que com dèiem ha servit 10.000 àpats al llarg d'aquest 2019, perdó, haurà de desaparèixer. Falten diners, els apadrinaments i per tant les aportacions de privats i d'empreses és la principal font d'ingressos que rep. També hi ha aportacions que fan les Càritas de Poblenou, de Pineda i de Calella, també aportació de l'Ajuntament de Pineda de Mar, i preguntàvem al president de Càritas de Poblenou si també reben un ajut directe per part de l'Ajuntament de Calella. Diu que des que es va posar en funcionament no hi ha hagut una col·laboració, una subvenció directa, tot i que també en fan ús ciutadans d'aquí de Calella, que des de Càritas Poblenou tenen en cartera fer una trucada, fer una visita aquí al consistori calellenc, doncs, per parlar de la possibilitat, doncs, també de rebre un ajut institucional per part de l'Ajuntament de Calella, que alleugeri una mica aquestes, aquestes finances d'aquest recurs tan important, i que va ser una iniciativa de mossèn Ramon Massacs, que sí, recordem-ho, va ser fa 10 anys el rector de la parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou. I avui, amb tot el rebombori d'aquestes últimes hores sobre sí, la nova tarifació del sistema de transport integrat de Barcelona, ens hem preguntat a veure quant costarà a partir del 2020, per exemple, viatjar de Calella a Barcelona i després doncs, fer ús d'altres serveis de transport públic.
I quan
per
mitjà
sortirà més car.
Vaja.
Sortirà ja més car. Et dono les xifres, eh? La targeta de 10 viatges, que passarà a dir-se la T casual, sí, per aquestes quatre zones que separen Calella de Pineda, costarà a partir de l'1 de gener 39 euros amb 20 cèntims, que són 4 euros més que aquest 2019. Uah, Sònia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tot això i més a partir de la 1.
Gràcies.
Gràcies, Dolors. Acabem la ciutat d'avui amb música de Little Richard, nascut el dia com avui de l'any 1945. Tornem dilluns, als vols de les 10 i 4. Feliç, llarg cap de setmana. I avui, festa d'inici del Nadal a Calella a partir de les 6 a la plaça de l'Ajuntament. Que vagi bé, adeu-siau.